Notícies en xarxa, edició matí, amb Marc Rodríguez.
Bon dia, a partir d'avui tornen a obrir els centres comercials entre setmana després d'haver estat tancats des del passat 7 de gener. És un dels canvis principals en aquestes restriccions fixades pel Procicat, que suposen també una mica d'aire per un sector que ja tem la pèrdua de milers de llocs de treball per totes les aturades de l'activitat des que va començar la pandèmia. Una represa que no inclou els restaurants d'aquests establiments. De fet, tot el sector de la restauració es manté invariable en les limitacions. I també s'autoritzen, de moment, les colònies a primària dins el grup Bombolla, mentre que tot allò que té a veure amb la mobilitat continua igual una setmana més. Confinament comarcal, toc de queda nocturn i el tancament perimetral de tot Catalunya. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 1 de març. Repassem a les 8 del matí també altres titulars de la jornada, com aquest relaxament de mesures que coincideix amb una nova jornada de contenció dels principals indicadors de la pandèmia. La velocitat de propagació que cau fins al llindar de l'1 i torna a baixar també el risc de rebrot. I per contra, una seixantena de persones més han ingressat a l'hospital, tot i la baixada de pacients a les unitats de cures intensives. L'ocupació, però, encara supera el mig miler. L'impacte de la pandèmia als centres de primària ha fet augmentar els retards en la tramitació dels ajuts a la dependència. És el que alerta el sector de les residències com un dels nombrosos impactes de la crisi sanitària en l'atenció a persones grans. La cara positiva, l'efecte evident i també progressiu de les vacunes als geriàtrics per lluitar contra el virus. El govern es reuneix avui amb l'Ajuntament de Barcelona i altres municipis afectats pels aldarulls després dels episodis de violència desbocada en les protestes del cap de setmana. S'insten a trobar fórmules per tallar d'arrel els incidents que desvinculen clarament de la llibertat d'expressió. Els pagesos tornen a tallar la C-12 a Flix per reclamar ajudes directes pels danys del temporal Filomena als camps d'oliveres. El sindicat Asaja denuncia la desídia del Departament d'Agricultura perquè diu que encara no ha quantificat els ajuts. En esports, l'Espanyol no passa de l'empat a 1 amb el Gijón en el partit que va dominar, però en canvi no van poder acabar confirmant la victòria. Van poder mantenir l'avantatge en el marcador i, per tant, es distancien ara del Mallorca, que ocupa el lideratge de segona. Empat també del Girona a Fuenlabrada, que perd l'oportunitat d'apropar-se als play-offs. Moment de fer un cop d'ull al cel. A aquesta hora connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui comencem aquesta jornada de nou amb el sol força nuvolat a molts punts del territori, però a poc a poc s'han d'anar trencant. Acabarà lluint el sol, però sempre acompanyat d'alguns núvols prims i mitjans, sense deixar precipitació, tret de les Terres de l'Ebre, que aquí sí que el cel estarà més tapat i s'escaparà alguna precipitació feble. A la resta del país s'esperen màximes força agradables. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara fem un cop d'ull al trànsit des del RAC. Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora es treballa per poder retirar un vehicle que s'ha accidentat a la C-58 a l'altura de Montcada i Reixac, sentit Barcelona. Talla un carril, com és habitual en aquesta via. També s'habilita el carril Busbau, excepte per a vehicles de més de 7 tones i mitja, per tal de fer més fluida la circulació. D'altra banda, també tenim retencions habituals d'entrada des de la Pota Nord a la C-31 per Badalona i a la Pota Sud, densitat generalitzada, en punts habituals. A l'enllaç de la P7 amb la B-23 i també d'entrada a Barcelona a través de l'autovia 2, la B-23 i la C-32. A la zona del Vallès també tenim retencions a la C-58 a Sabadell, sentit sud, a la P7 a Barberà i a la C-17 a Parets del Vallès. I per acabar ens fixem en les dues rondes, ara amb força densitat, amb aturades en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Doncs entrem en matèria. Avui entra en vigor la flexibilització de les mesures acordades pel Procicat. La principal novetat és que reobren entre setmana els centres comercials tancats des de fa pràcticament 2 mesos, el 7 de gener, quan es van dictar les limitacions posteriors a les festes nadalenques. El que volem fer és repassar quins són els canvis actuals. Ho fem amb l'Esther González. Molt bon dia, Esther.
Bon dia, Marc. Doncs sí, els canvis que entren en vigor avui són pocs, però serveixen, segons el Departament de Salut, perquè els sectors més afectats per les restriccions agafin aire. Potser el més significatiu, ho hem dit en titulars, és que els centres comercials i els establiments amb més de 400 metres quadrats podran obrir, això sí, només entre setmana, amb un aforament del 30%. En canvi, bars i restaurants d'aquestes grans superfícies continuen tancats amb la intenció que ningú passi el dia al centre comercial. D'altra banda, no hi haurà canvis pel que fa a la resta del comerç. Només poden obrir al cap de setmana aquells considerats essencials. Pel que fa a l'educació, hi ha dues novetats principals. D'una banda, es podrà recuperar la presencialitat al segon curs d'universitat a partir de la propera setmana, el 8 de març, i d'aquesta manera es fa el mateix que ja passa al primer curs des de fa setmanes. També les colònies estaran permeses sempre i quan es facin amb el grup bombolla. A l'escola es manté l'ensenyament presencial a infantil, primària i ESO, i en canvi semipresencial a batxillerat i cicles formatius. Més novetats ara pel que fa a l'esport, perquè s'amplia l'aforament d'activitats grupals en espais que tinguin una ventilació correcta, i també les piscines, com havíem avançat, passen del 30 al 50% de l'aforament. Per últim, on no hi ha canvis és en tot allò relacionat amb la mobilitat i amb la interacció social. El confinament comarcal no varia, només es pot trencar amb motius justificats, i també es manté el toc de queda i el confinament nocturn entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Qui tampoc no han vist recompensa és la restauració. Bars i restaurants continuen amb els dos torns, de 8:15 a 11:15 del matí i de 1 a 5:15 de la tarda.
Gràcies, Esther. Com dèiem, de fet, la principal novetat a partir d'avui és que reobren els centres comercials tancats des del 7 de gener i quan es van dictar les limitacions posteriors a les festes nadalenques, un sector que rep amb un sentiment agredolç davant uns greuges acumulats que ja els fan perillar, de fet, la continuïtat de molts llocs de treball. És una crònica d'ETV.
Ara poden obrir de dilluns a divendres amb un aforament limitat del 30%, però durant el cap de setmana seguiran tancats com la resta d'establiments no essencials.
Sempre hem apostat per intentar trobar solucions o mesures que dintre de la limitació del prejudici equilibressin una mica les conseqüències negatives pel comerç o pel sector versus els beneficis, no? I creient que el tancament no promou precisament aquest equilibri. El tancament és molt perjudicial per el que és el sector i tampoc és tan beneficiós per la pandèmia.
En un comunicat, l'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials assegura que es podrien perdre fins a 15.000 llocs de treball a Catalunya, un risc que afecta a grans marques però també a petites empreses.
I el 85% dels comerços que operen als centres comercials de Catalunya són botigues de menys de 300 metres quadrats. I per tant, pràcticament la totalitat d'aquestes botigues de menys de 300 metres quadrats són petites o mitjanes empreses.
La discriminació entre el comerç de carrer i el centre comercial és una de les seves queixes. Precisament, i a diferència dels bars i restaurants de peu de carrer, la restauració als centres comercials segueix tancada al públic.
Doncs hem buscat reaccions i en declaracions fa pocs instants aquí al Notícies en Xarxa, en David Sánchez, president de Comertia, es lamentava que tot allò que havia de ser una bona notícia ha quedat finalment enfosquit per dues excepcions. La primera, que el sector de la restauració ubicada als centres comercials hagi quedat exclosa d'aquesta obertura. I la segona, que els dissabtes, un dels dies de més calaix, continuïn tancats. Sánchez diu que tot plegat no s'entén.
Els hi convidaria que anessin als parcs a donar una volta, que vagin a determinats entorns, perquè les persones tenen que sortir el dissabte, perquè és normal. Estem en un entorn de moltíssims mesos amb mesures, i contra més llocs per repartir-nos i aquests llocs estiguin controlats, siguin entorns segurs, millor. És una qüestió molt senzilla. El virus vol densitat de població. Contra més junts estiguem, millor. I quan fem restriccions, quan tanquem coses, el que fem és que ens acumulem en d'altres.
I aquest dilluns també reben una mica més d'aire les cases i allotjaments de colònies, després de gairebé un any tancats. Com hem explicat ja, unes colònies que estaran permeses sempre i quan es facin amb el grup Bombolla. El que fem és saludar tot seguit les companyes d'Olot Televisió, la Natàlia Moreno i la Paula Núñez, perquè ens ho expliquin. Molt bon dia, Paula.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, cert optimisme pel que fa a la resta de l'any a les cases de colònies de la Garrotxa, i en podem parlar aquesta hora amb el president de l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya, Bernet Esteller. Bon dia.
Bon dia.
En quines condicions arriba aquesta represa després d'un any de facto pràcticament tancats, com dèiem?
Ens arriba amb moltes ganes. Ara ho comentàvem en companys des del divendres, que ja vam rebre la notícia de l'aixecament de restriccions de pernoctació, amb ganes de treure el pols i de tenir-ho ja tot a punt, que és el que ja tenien des de ja fa molt de temps, en totes les lliteres i tot el distanciament, tots els volums per aquesta nova pandèmia i bueno, tot a punt de fet.
Ara depèn una mica de com responguin les escoles, sobretot, no?, en aquesta primera fase en què només es permeten els grups un boll a les cases de colònia.
Això ens feia por inicialment, de la resposta de les escoles. Sí que hem après que tant com la societat, els mestres i les escoles, el procés d'adaptació que tenen en la programació. Des del divendres que es van aixecar les mesures, ja vam començar a rebre notícies de les escoles amb moltes ganes de tornar a començar a programar unes colònies, i de fet hi ha notícies de companys que en aquestes primeres setmanes ja comencem de nou a treballar en colònies escolars.
Per tant, si no torna a haver-hi cap més tancament, quina és la previsió amb el que queda d'any? És bona la perspectiva d'aquesta temporada, primer primavera i després estiu?
La perspectiva és bona a nivell escolar, és una bona perspectiva en el sentit de que veiem que Procicat fa unes mesures que són a poc d'avançar però consolidables, i que la gent agafa confiança i seguretat en aquestes mesures. Entenem que les colònies escolars perduraran al llarg de la primavera. Ara ens falta el següent pas, que és intentar que el lleure també pugui fer, igual que les escoles, les activitats amb normalitat i amb pernoctació.
Per tant, enteneu que per Setmana Santa els esplais i els caus ja s'haurien d'incorporar a les escoles, afegir-se a les escoles a poder fer colònies i activitats en pernoctació.
Esperem que sigui així. Aquest seria la nostra entesa del tancament del cercle, de la represa en total normalitat pel que fa a les cases de colònies.
De fet, vosaltres ho veiem aquí al darrere, a nivell d'instal·lacions, ja fa molt de temps, pràcticament mesos abans de l'estiu, que esteu preparats, com heu adaptat les cases de colònia.
Diem que ja fa un any, amb els nous protocols d'estiu, ja vam fer-ho amb els protocols d'escolars de la tardor, ja vam implementar, hem vist obligat a la reducció d'aforament per mantenir les distàncies i el volum de metres cúbics de ventilació per infant, però bueno, això no ha fet que tenim les cases preparades en tot el que marca els protocols, que s'assimilen amb molt els protocols de les escoles.
Per tant, en aquest sentit, confiança també no només per les escoles, sinó també per les famílies, no?, de que es poden fer colònies amb seguretat i amb tots els protocols.
Per descomptat. Les famílies han d'entendre que si Salut ens fa fer aquest pas que tant ha trigat a arribar, és perquè estan segurs de que nosaltres, com una part de l'educació del nen i de l'escola, som aquesta extensió de l'escola, i són tan o més segures que les escoles en aquests moments.
Moltes gràcies, Bernet Esteller, president de l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya. Ja ho veieu, aquest és el missatge en aquest moment des del sector de les cases de colònies. Optimisme de moment, però amb ganes també de que es culmini aquest pas en una propera fase, de que el lleure educatiu, els esplais i els caus també s'afegeixin a aquestes pernoctacions.
Doncs gràcies, Paula, gràcies a les companyes d'Olot Televisió per aquesta última hora. Un altre dels sectors que pot obrir amb aquestes noves restriccions o limitacions aprovades pel Procicat. I de fet, amb paciència i amb resignació, afronten una setmana més el sector de la restauració, en veure que no modifiquen cap de les seves limitacions actuals. Tot i els greuges acumulats, alguns bars i restaurants han sumat també clients de la comarca un cop han superat el confinament municipal. N'han seguit un cas des de Lleida Televisió.
El sector de la restauració seguirà una setmana més amb els mateixos horaris d'atenció al públic i també amb els mateixos aforaments, després que el Procicat no hagi relaxat cap mesura per l'hostaleria. Al restaurant La Dolceta de Lleida esperaven alguna mínima relaxació en termes d'aforament, que finalment no ha arribat.
Ens esperem una mica més que l'aforament, ens poguessin donar una mica més d'aforament del que tenim, però bueno, no, continuem una miqueteta amb les mateixes restriccions que teníem.
Pel que fa als horaris, tot i comptar ara amb una hora més que fa uns dies, segons els propietaris de la Dolceta, segueix sent insuficient per tal d'oferir un servei més a possibles comensals. Generalment, segons expliquen des del restaurant, els clients són molt respectuosos amb l'ús de la mascareta, posant-se-la fins i tot quan el cambrer els pren nota.
Quan jo vaig a prendre nota, es fiquen la mascareta, vull dir que només se la treuen exclusivament per menjar, però quan vas a prendre nota i la gent ja té la consciència de que s'ha de ficar la mascareta, vull dir que em quedo sorprès.
L'aforament dels restaurants segueixen de moment del 30% i els horaris van de 2:15 del migdia fins a 4:45 de la tarda, mesures a les quals s'han adaptat sense més remei que esperar que es puguin relaxar per tornar al servei d'abans de la pandèmia.
Un relaxament de mesures que va, evidentment, estretament lligat a l'evolució dels indicadors de la pandèmia i ara mateix sembla que es va consolidant aquesta tendència a la baixa en l'expansió del virus, mentre que la pressió hospitalària encara es manté molt elevada. Una velocitat de propagació que ha caigut lleugerament fins a la barrera de l'1, és a dir, just en el llindar en què es considera que un positiu té capacitat per infectar-ne un altre. El risc de rebrot també ha baixat 7 punts, se situen als 254, mentre que s'han declarat poc més de 800 contagis nous. Als hospitals hi ha 56 pacients de Covid més, però una desena de malalts han sortit de les unitats de cures intensives que ara mateix ocupen 533 llits. A més, també s'han notificat 20 noves defuncions i s'eleva el còmput global a 20.660 morts des que va començar la pandèmia a Catalunya. I el sector de les residències, que denuncia un augment dels retards en la tramitació dels ajuts a la dependència per l'impacte de la pandèmia als centres de primària. És un dels nombrosos passos enrere que s'ha fet en l'atenció a les persones grans i dependents, segons la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat, que, en canvi, celebra que el coronavirus gairebé hagi desaparegut de bona part dels centres geriàtrics, gràcies també a la vacunació. Sempre ha estat difícil, feixuc i lent fer aquest tràmit de demanar les ajudes a la dependència i ara han pitjorat. Ho ha explicat a la xarxa la vicepresidenta de FEATE, Assumpció Ros, que lamenta el bloqueig i també dificultats que impedeixen que les persones que les necessiten puguin rebre aquestes ajudes.
S'han bloquejat molts tràmits, els professionals que estan a la primària cuidant d'aquest tema, doncs amb la pandèmia, amb el confinament, amb altres problemes que han anat apareguent, no?, al llarg d'aquesta etapa, doncs estem experimentant seriosos retards amb la tramitació, no?, amb la valoració de les persones, amb la tramitació i sobretot amb rebre les ajudes necessàries per poder accedir a aquests recursos.
I 17 minuts del matí, el govern es reuneix avui amb l'Ajuntament de Barcelona i també altres ciutats afectades els últims dies per aldarulls derivats de les protestes contra l'empresonament del raper Pablo Hasél, tot plegat després d'un cap de setmana en què la violència i els actes vandàlics han estat especialment greus a la capital catalana, on s'ha cremat una furgoneta de la Guàrdia Urbana. Recordem que els actes van acabar amb 14 detinguts, dos d'ells menors. Aquest migdia hi ha prevista una trobada entre l'alcaldessa Ada Colau, el conseller de l'Interior, Miquel Sàmper, i el vicepresident Pere Aragonès. Tots coincideixen en desvincular de la llibertat d'expressió els actes de violència de dissabte. Escoltem Colau.
Són uns fets que mereixen una condemna rotunda i expressar tot el suport als agents de la Guàrdia Urbana, que també vull posar molt en valor, que van fer una ràpida reacció conjuntament amb Mossos d'Esquadra i afortunadament la situació es va controlar molt ràpidament i avui no hem de lamentar mals majors, però evidentment sempre que hi ha violència pot passar una desgràcia.
Mentre la classe política busca fórmules per tallar d'arrel l'onada de violència als carrers, els agents reclamen més suport institucional i també canvis legislatius, si és que cal, per endurir la persecució d'aquests casos. N'ha parlat a la xarxa el portaveu del sindicat CEPOL de la Guàrdia Urbana, Jordi Rodríguez.
L'actuació policial de portar un suport important dels polítics del govern de Madrid, del govern de la Generalitat i del govern local, amb un canvi i amb un enduriment de la legislació. I que això comporti que, a més, els partits que donen suport a aquests grups que és evident i tots ho sabem, que hi ha partits que per sota, per darrere, són els que estan donant suport a aquest tipus de grups violents, doncs que o es canvi la situació o s'hagin de prendre mesures amb ells també de calç.
Justament la revisió del model policial arran de tots aquests incidents plana a la negociació política per formar govern, que ha de continuar aquesta setmana. Tot plegat mentre en les últimes hores centenars de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana s'han manifestat per exigir la formació d'un executiu que sigui independentista. Han apel·lat al mandat de les urnes, on aquesta opció va fregar el passat 14 de febrer el 52% dels vots per instar els tres partits que l'aglutinen a entendre's i moure fitxa.
Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, CUP Guanyem. Els vots de la gent us han tornat a donar una oportunitat per liderar el camí a la llibertat. Si ho feu, la gent, com sempre, no fallarà. I aquest cop ho farem millor i guanyarem la independència.
I avui també està prevista una reunió entre els representants sindicals de Bosch i la Generalitat de Catalunya, una reunió que es produeix després que la direcció d'aquesta empresa anunciés el tancament abans de finals d'aquest any de la fàbrica de Lliçà d'Amunt, que té actualment 336 treballadors. El grup alemany va comunicar als representants dels treballadors que transferirà la producció de sistemes de fre convencionals d'aquestes instal·lacions vallesanes a Polònia. Els sindicats denuncien que es tracta d'una deslocalització després d'anys de congelacions i reduccions salarials. Des del Departament d'Empresa no es dona per definitiu aquest tancament de la planta de Bosch a Lliçà d'Amunt. I els qui no estan contents tampoc són els pagesos afectats pel temporal Filomena. Aquest diumenge, productors del Segrià, les Garrigues i la Ribera d'Ebre han tornat a tallar la C-12 a Flix per reclamar ajudes directes pels danys que va ocasionar la nevada, que va provocar, de fet, els camps d'oliveres. 45.000 hectàrees malmeses a tot Catalunya. Cap a 4:45 de la tarda, amb els seus tractors, els pagesos han barrat el pas dels vehicles durant una hora i mitja amb talls intermitents de 15 minuts. El sindicat Assaja denuncia la deixadesa del Departament d'Agricultura per no haver quantificat encara, dos mesos després, els ajuts que corresponen als productors. El seu president a Lleida, Pere Roquer, reclama ajuts directes i que siguin urgents per compensar tots els danys.
És un descrèdit i és una desídia de que després de més de dos mesos del Filomena encara no s'hagi dit quin percentatge de diners tenen dret a cobrar els productors afectats. I no val l'excusa de que encara no se saben les hectàrees. O sigui, si en dos mesos no se saben les hectàrees, ens ha de passar igual que amb l'incendi, que vam estar gairebé un any a poder percebre les ajudes que li tocava a la gent. Per tant, el que demanem i exigim és que d'una vegada per totes, i el més aviat possible, es fiqui els diners damunt de la taula que pertoquen als productors.
Els estudiants de l'Institut del Teatre fan vaga avui dilluns per exigir un compromís ferm d'institucions i també empreses del sector contra l'assetjament. L'alumnat vol garantir així canvis reals, directes i efectius que proporcionis espais segurs. Mentrestant, la direcció general del mateix institut, com l'Escola Superior d'Art Dramàtic, s'han compromès a crear un espai d'atenció psicològica, a impulsar també formació en assetjament sexual a professors i alumnes i a revisar i incorporar millores al protocol per la prevenció contra els abusos. Tot plegat després que la setmana passada un total de 7 alumnes presentessin davant l'institut la primera denúncia formal contra el director teatral i ja exprofessor Joan Uller, i que la mateixa directora del centre, Magda Puyo, divendres fes efectiva la seva dimissió tal com havia demanat l'Assemblea d'Alumnes. La segona divisió de futbol, l'Espanyol, no ha pogut passar de l'empat a 1 amb l'Sporting de Gijón en un partit que ha dominat. Al minut 12, els blanquiblaus s'havien avançat després d'una bona passada de Melendo a Pedrosa, que ha fet la centrada de la mort perquè en Barba marqués el primer. Però al 22, un parell d'errades han propiciat que la pilota arribés a Juca, que ha creuat un xut i ha superat Diego López. Tot i el domini i també les ocasions a la primera meitat, els de Moreno no han pogut fer el segon i es distancien ara del líder, el Mallorca, que és a 4 punts. El tècnic espanyolista lamenta no haver pogut passar de l'empat.
Creo pues que todo lo que hemos hecho ha tenido ese, la cantidad de cosas que hemos hecho ha tenido el premio, pero es verdad que con poco ya hemos recibido el empate y eso es difícil de digerir, ¿no?
I encara segona divisió, un parell d'hores després jugava al Girona i empatava de fet a un davant el Fuenlabrada, perdia l'oportunitat d'apropar-se als llocs de play-off. Els de Francisco s'han avançat al minut 8 gràcies a un penal sobre Bárcenas transformat per Estuani, qui va tenir ocasions més clares, però va ser el conjunt madrileny que a la represa, al minut 69, va empatar amb un gol d'Anteca després d'una bona combinació per banda dreta. I després de l'empat, el partit va tenir diferents alternatives, però el marcador ja no es va moure. El tècnic del Girona Unins asegura que esperaban un partido como aquel.
Hemos tenido momentos, ya digo, en la segunda parte, sobre todo antes del gol de ellos, donde el equipo se encontraba bien. Pero bueno, no ha faltado tener, lógicamente, más acciones de área. Ellos con falta, con córner, se han metido en el partido y no han hecho sufrir por el momento. Pero es que esto es lo que toca en Fuenlabrada.
I a la segona B, ahir es va jugar un únic partit en presència catalana, el Barça B, que es va imposar al camp del Lleida amb un gol de Mica al minut 26. Amb aquest marcador, el filial del Barça, que és tercer a la classificació, amb 26 punts, i el Lleida, per la seva banda, n'acumula 22 i és sisè. Són colíders d'aquesta categoria el Nàstic de Tarragona i l'Andorra, que empaten a 29 punts. I en bàsquet, a la Lliga CB, victòria del Barça a l'Olímpic de Badalona, 62-80. Des del primer moment, els de Jessica Bixos, que van ser molt superiors i ràpidament van marxant al marcador. A la primera meitat van arribar a guanyar de 18 punts de diferència i, tot i això, el Barça va arribar al descans amb 13 punts de marge. A la represa, el conjunt de Jessica Bixos va continuar notant amb facilitat i va posar les coses molt difícils a un Joventut que no va trobar la manera de fer mal. Amb aquest triomf, els blaugranes se situen a dues victòries del líder, el Real Madrid. En cultura, el Teatre Zorrilla de Badalona ha acollit la 21a Gala Internacional de Màgia Memorial Li Shang amb èxit de públic. Les mesures sanitàries han obligat a restringir l'aforament a la meitat, així que al llarg de les quatre sessions programades, entre divendres i diumenge, hi ha hagut un total de 800 espectadors. Tot i que la situació epidemiològica ha fet perillar la presència de mags internacionals, finalment el cartell s'ha pogut completar tal com s'havia previst. I l'artista Berto Martínez Tello exposa Aporia Paradís a l'espai 2 de la sala Montconill de Terrassa. La mostra integra una selecció d'obres del pintor terrassenc que se centren en el diàleg entre el propi artista amb sentiments com el desig i la insatisfacció. A les seves obres, Martínez Tello fabrica paradisos on la perspectiva i la representació de la realitat es posen en qüestió i on les figures es difuminen i desapareixen. Aquesta exposició forma part del cicle Art Terrassa 2021 del programa d'arts visuals de l'Ajuntament de Terrassa i vol donar suport i visibilitat a les creacions dels artistes de la ciutat.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
La poesia té la facilitat d'entrar als nostres cors, fer-nos créixer i ser millor persones. I per si encara teniu dubtes, us convidem a sentir el poema d'avui. Benvinguts a l'Embaladits. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Doctor Samaranc i Fina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per la Clàudia Alonso. Ella ens ha preparat un poema molt emotiu. Hola, Clàudia.
Hola.
Com és que has escollit un poema tan bonic?
Aquest poema el vaig escollir perquè era molt bonic i era perquè la gent sigui més bona.
Doncs ens agrada molt aquesta idea, aquest poema, i que l'hagis escollit. Ens pots dir com es diu?
Podries.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
Joana Raspall.
Doncs què et sembla si comencem?
Vale.
Avui, amb la Clàudia Alonso, llegirem un poema ple de pensaments que de ben segur no oblidarem mai. Podries, de la poeta Joana Raspall.
Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podria ser negre, un altre país fora casa teva, i diries sí en una altra llengua.
T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser més dolenta.
Tindries amics i lloc d'una altra mena, duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya, o aniries nu perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber lletra.
Podries menjar coses llamineres, o només crostons eixuts de pa negre. Podries. Per tot això, pensa que importa tenir les mans ben obertes.
I ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint de dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Clàudia. Amb aquesta poesia ens has fet el cor molt més gran. Nosaltres ens trobem aquí al proper Embaladits. Adeu.
Adeu.
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
En xarxa, edició matí, amb Marc Rodríguez.
Bon dia, són 8:45 i avui estem molt pendents de l'obertura dels centres comercials i també els comerços de més de 400 metres quadrats. És un dels canvis principals en les restriccions fixades pel Procicat, que suposen una mica d'aire per un sector que ja tem la pèrdua de milers de llocs de treball per totes les aturades des del començament de la pandèmia. Una represa que no inclou els restaurants d'aquests establiments. Amb aquesta informació hem arrencat el Notícies en Xarxa d'aquest primer dia del mes de març. També repassem altres informacions que ens deixa aquest dilluns, com el relaxament de mesures que coincideix amb una nova jornada de contenció dels principals indicadors de la pandèmia. La velocitat de propagació cau fins al llindar de l'1 i torna a baixar també el risc de rebrot. Per contra, una 60 de persones més han ingressat a l'hospital, tot i la baixada de pacients a les unitats de cures intensives encara l'ocupen mig milió o supera el mig miler de persones. El govern es reuneix avui amb l'Ajuntament de Barcelona i també d'altres municipis afectats pels aldarulls després dels episodis de violència desbocada en les protestes d'aquest cap de setmana. S'instan a trobar fórmules per tallar d'arrel els incidents que desvinculen clarament de la llibertat d'expressió. I pendents aquest matí d'un dispositiu dels Mossos d'Esquadra contra una organització dedicada principalment al tràfic de marihuana. La policia autonòmica està realitzant entrades a Barcelona ciutat i també municipis de l'àrea metropolitana. A Barcelona aquesta operació s'està desenvolupant a la Maria del Prat i també a algunes de les ciutats de, com dèiem, àrea metropolitana, Sant Feliu, El Prat i Granollers. Els Mossos han realitzat més d'una desena d'entrades. I el confinament comarcal que ha alleugerit mínimament la manca de visitants de centres turístics com ara Montserrat, però és insuficient per superar la crisi que provoquen les restriccions. De fet, a Montserrat pràcticament ha desaparegut el turisme, així que en uns minuts anirem fins a la muntanya amb els companys de Canal Taronja. En esports, l'Espanyol, que no passa de l'empat amb l'Sporting de Gijón en un partit que va dominar. Els blanquiblaus no poden mantenir l'avantatge i, per tant, el marcador, i es distancien així del Mallorca, que és el líder i ocupa ara aquesta primera plaça de segona. Empat també amb el Girona, a Fuenlabrada, que perd l'oportunitat d'apropar-se als llocs de play-off. I en cultura, Badalona tanca una nova edició del Memorial de Màgia Li Shang amb uns 800 espectadors en les sessions programades durant tot el cap de setmana. Les mesures sanitàries han obligat a restringir l'aforament a la meitat, però s'ha pogut garantir la presència de mags internacionals.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Avui entren en vigor la flexibilització de mesures acordades pel Procicat. La principal novetat és que reobren els centres comercials tancats des de fa pràcticament 2 mesos, el 7 de gener, quan es van dictar les limitacions posteriors a les festes de Nadal. També es relaxen altres mesures en l'àmbit de l'educació i de l'esport, però el gruix de restriccions es prorroguen, com a mínim, de moment, fins al 7 de març. Així que el que volem fer és repassar en aquesta crònica totes les novetats. Ens ho explica la Laura Ribas.
Reobren les botigues de més de 400 metres quadrats i els centres comercials.
De dilluns a divendres poden obrir les grans superfícies amb un aforament del 30%, però només els establiments comercials. La restauració dels centres comercials haurà de seguir tancada. Les botigues de més de 400 metres quadrats també poden reobrir, però delimitant l'àrea d'atenció al públic a 400 metres quadrats. Al cap de setmana, com fins ara, només poden aixecar la persiana els comerços essencials.
En l'àmbit escolar tornen les colònies per als menors de 12 anys.
Les excursions en pernoctació tornen a estar permeses si es mantenen els grups bombolla i només a primària. Els estudiants universitaris de segon curs podran tornar a les aules a partir del 8 de març. Els de primer ja ho feien.
En l'àmbit esportiu, més de 6 persones per classe al gimnàs i augment de l'aforament a les piscines.
S'aixeca la limitació d'un màxim de 6 persones per a les activitats esportives grupals que acreditin ventilació adequada però amb un aforament màxim del 30%. A les piscines es permet l'entrada fins a la meitat de les places màximes. Les competicions esportives continuen suspeses, a excepció de les d'àmbit estatal i professional.
Restauració, cultura i oci nocturn sense canvis.
El Procicat no preveu cap canvi en aquests sectors. També segueix en vigor el confinament comarcal i el toc de queda de les 10 de la nit a les 6 del matí.
El centre comercial El Màgic i el de Montigalà de Badalona són alguns dels establiments que poden obrir portes a partir d'avui. Es mostren satisfets després de baixar la persiana des del passat 7 de gener. Ens ho acosta la Montse López des de Televisió de Badalona.
Els centres comercials han treballat a contrarrellotge aquest cap de setmana per poder reobrir avui amb totes les mesures per fer que els seus espais siguin tan o més segurs que la resta de comerços. Per Conrad Soler, el gerent del Màgic Badalona, la reobertura és necessària per poder salvar els negocis dels botiguers, tot i que no entén per què no ho poden fer també els restaurants.
Ho valorem molt positivament, en el sentit que per fi, després de, des del 7 de gener, obrim un altre cop d'una forma estranya, perquè ens falten uns companys de viatge molt importants, com són els restaurants, i que no entenem encara quina diferència hi ha entre un restaurant de carrer i els nostres restaurants, però ho tornem a obrir. I això és motiu de goig i alegria per tota la gent que aquí treballa.
A partir d'avui tornen a obrir, però només ho faran de dilluns a divendres i amb un aforament limitat al 30%.
El confinament comarcal que ha alleugerit mínimament la manca de visitants de centres turístics com ara Montserrat, però de moment és insuficient per superar la crisi que provoquen les restriccions. Així que, de fet, a Montserrat pràcticament ha desaparegut el turisme. El que volem fer és saludar els companys de Canal Taronja, la Marta Ripollès i en Sergi Lladó, perquè ens ho expliquin. Molt bon dia, Sergi.
Molt bon dia. Doncs sí, el que comentaves, Montserrat, el pol turístic de la Catalunya central, i m'atreviria a dir un dels pols turístics més importants de Catalunya, va veure l'any 2020, l'any passat, quan va començar la pandèmia, que perdia 3/4 parts del nombre de visitants. De fet, el 2019 superaven ja la barrera dels 2.700.000 visitants, podent arribar als 3 milions, però la pandèmia ho va aturar tot. Pare Bernat Juliol, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, benvingut.
Veiem ara mateix... És dilluns, no són ni les 9 del matí, la plaça de l'Abadia buida, i darrerament per aquests confinaments municipals l'heu vist bastant, aquesta plaça buida. Ara amb el comarcal es respira una mica millor i hi ha més gentet al cap de setmana, eh?
Una miqueta més, sobretot al cap de setmana. Sí que és veritat que amb el confinament municipal hi havia poqueta gent, perquè és un municipi de Monistrol de Montserrat. Amb el confinament comarcal, doncs, es nota entre setmana una miqueta més de gent, però sobretot el cap de setmana i especialment el diumenge, que la gent de Manresa, gent de la comarca, pot venir i es nota que hi ha més activitat.
Un dels espais que s'ha omplert més des de que ja hi ha aquest confinament comarcal és l'hora de les misses.
Sí, sobretot el diumenge, com deia, que hi ha més activitat i no veus més gent per la plaça, també veus més gent a la missa conventual de les 11. Estem parlant tampoc de grans quantitats de gent, potser parlem que el diumenge, ara aquests últims diumenges, hi ha hagut unes 50 persones a missa, quan estàvem acostumats a moltíssimes més.
Com es viu la situació en aquests moments a Montserrat, ara que ens apropem ja a l'any de pandèmia?
Sí, aviat farà el 13 de març, farà un any que es va tancar l'Escolania i que ens van anar confinant progressivament. Doncs ho hem viscut doncs, com la resta de la societat, no? Primer, doncs, molt d'aïllament, amb aquest primer confinament que vam viure domiciliari, que aquí vam estar setmanes, mesos, que sense ningú. Penseu, per exemple, que la Setmana Santa o la Festa de la Mare de Déu de Montserrat, que són dates que hi ha moltíssima gent, aquí no hi havia ningú. Després de l'estiu es va recuperar una mica, doncs com a tot Catalunya, hi va haver una miqueta més de gent, i després de l'estiu ja van tornar els confinaments i fins a la situació que estem vivint actualment.
En què els afecta tota aquesta pèrdua de turisme, sobretot l'estranger, no?, que és el principal, el tant percent més elevat de turisme que puja fins aquí, fins a la badia?
Afecta que el turisme estranger representa un 70% més o menys dels visitants. El no haver aquest turisme estranger i amb els confinaments que ha fet també molta gent d'aquí, de nacional, no pogués pujar, afecta sobretot amb els serveis de Montserrat. El no haver-hi gent, doncs no hi ha tampoc els serveis i per tant estem a l'espera que arribin temps millors per anar reobrint una altra vegada tot el que és l'atenció aquí dalt a Montserrat.
El que sí que podria ajudar a millorar una mica aquestes dades dels darrers mesos en el marc dels confinaments municipals, no? Monistrol de Montserrat i confinament comarcal, vaja, seria que reobrís Barcelona i que sobretot la gent de Barcelona i l'àrea metropolitana, que també és un dels principals sectors del turisme que s'apropen fins aquí, que poguessin arribar.
Sí, nosaltres ja, com deies abans, farà un any de pandèmia, per tant tenim un any ja d'experiència amb diferents tipus de confinament i amb diferents tipus de situacions, no? Llavors el que hem vist al llarg d'aquest any és que la gent té ganes de pujar a Montserrat i la gent té ganes de venir a Montserrat i per tant quan la situació ho permet pugen, no? Sí que és veritat que aquí normalment notem que hi ha més gent quan la gent de Barcelona i de l'àrea de Barcelona pot pujar. Per tant, creiem que quan sigui possible la vinguda de gent de Barcelona, doncs es pugui no normalitzar, perquè sempre faltarà el turisme estranger, però es pugui normalitzar una mica la situació a Montserrat.
Uh-huh. Un espai de Montserrat que va tancar-se, no?, el 13 de març, quan es va decretar l'estat d'alarma, després veu reobrir el 24 de juny per Sant Joan. Des de llavors tampoc hi ha hagut masses mesos de flexibilitat, no?, perquè sempre hem tingut un confinament municipal, un confinament comarcal, i les mesures de seguretat garantides, no?, aquest controls dels Mossos d'Esquadra que es fa aquí a Montserrat, també a l'entorn de tot el parc natural, per controlar que la gent respecti i que no es massifiqui.
Sí, exacte, des del començament. De fet, abans del confinament ja es van començar a prendre mesures sanitàries. Amb el confinament, al no haver-hi gent, doncs no feia falta, per dir-ho d'alguna manera, però sé que en els moments en què ha estat possible i és possible a venir a Montserrat, s'han d'intentar prendre tot el màxim de mesures possibles per garantir la salut i la seguretat de tothom, no? Si vens a la basílica, doncs l'accés és restringit, no hi ha d'haver distàncies de seguretat, fins i tot hem adaptat les celebracions litúrgiques que no hi hagi riscos. Si puges a la Mare de Déu, es pot pujar pel davant de la Mare de Déu, però no la pots tocar, i en tot el que és el recinte de Montserrat es prenen el màxim de mesures possibles per garantir la salut de tothom.
Doncs, Pare Bernat Juliol, moltíssimes gràcies, molt bon dia. Esperem que vinguin temps millors i que aquesta plaça de l'Abadia de Montserrat torni a tenir la imatge que presentava abans de la pandèmia, si més no, una mica més de gent.
Gràcies, Sergi, gràcies als companys de Canal Taronja Central per aquesta qüestió, evidentment, molt ben explicada. Seguim parlant, de fet, dels efectes de la pandèmia, efectes ara sanitaris, perquè a aquesta hora establim connexió amb la Sílvia Soler. Ella és representant de la plataforma en suport mutu col·lectiu d'afectats i afectades persistents de la Covid-19. Molt bon dia, senyora Soler.
Bon dia, Marc.
Per aquestes dates, ara fa un any, diagnosticaven els primers casos de Covid, ningú no coneixia la malaltia, ningú no coneixia el virus, i menys encara que els símptomes fossin persistents en persones que han superat la malaltia. Quina és la realitat a dia d'avui d'aquestes persones?
Doncs, Marc, ara arribem a l'any de la primera onada i ens trobem que la recerca i la investigació van avançant, però no prou per donar resposta a moltes de les preguntes que ens fem els Covids persistents. I ens trobem que d'aquí pocs dies farà l'any de moltes persones que estan de baixa, i probablement a l'ICAM, a l'Institut d'Avaluacions Mèdiques, donarà l'alta a persones que encara estan malaltes i que tenen símptomes invalidants.
Què hi diuen els metges? Perquè més enllà de conèixer el virus i posar-hi solucions com les vacunes, sembla que la gran assignatura pendent és aquest llarg plaç, no? Aquesta Covid persistent.
Sí, cada cop hi ha més estudis que encaminen, no?, el camí possible de la investigació del Covid de llarg recorregut o Covid persistent. Se sap que és un síndrome, el síndrome post-Covid, probablement, i que fa que tinguis múltiples coses o brots que fan que no acabis de curar-te del tot de la malaltia.
I a què s'agafen, en aquest cas, els que pateixen la Covid persistent? Com es pot ser optimista, si és que hi ha alguna manera, a dia d'avui?
Doncs jo crec que hem de ser optimistes perquè hem de confiar en la recerca científica, on hem estat sempre pioners en aquest país. I a part, no tenim més. És a dir, els Covid persistents, l'objectiu principal amb el que va néixer el col·lectiu és una única opció, que és la de curar-nos. És a dir, és a això on ens hem d'agafar. Hem d'intentar trobar coses que ens ajudin en aquest llarg camí que és la Covid persistent.
Senyora Soler, denunciaven també l'estigmatització. El que volien, evidentment, és que es reconegués com a malaltia. A dia d'avui hem avançat en alguna qüestió. Hi ha ajudes també per gent que pateix la Covid persistent?
Només hi ha ajudes en el sector sanitari. Sabem que el Col·legi de Metges i alguna altra entitat ha fet alguna cosa pels sanitaris persistents, però a dia d'avui és molt difícil trobar ajudes pels Covid persistents lleus o moderats que ens vam quedar a casa. L'estigmatització jo crec que segueix, és una cosa que seguirem patint, perquè no sabem si infectem, si quan ens reinfectem no sabem si podem sortir de casa. Jo crec que és hi ha moltes coses que es contradiuen encara, i això tampoc afavoreix a llevar-nos aquesta estigmatització.
És un punt positiu, com a mínim, però, que el personal sanitari sí que sigui reconegut, és a dir, que la gent que té Covid persistent i és personal sanitari sí que se la reconeix?
Clar, entenem que és un punt positiu. I més ells, que van estar sense EPIs i sense protecció necessària en els primers temps de pandèmia, per suposat. Nosaltres sempre hem dit que la salut pública ens va abandonar, però no els sanitaris, ens va abandonar el sistema de salut. El sistema de salut va col·lapsar i molts de nosaltres ens vam veure abandonats en aquell moment de plena pandèmia, no mai els sanitaris. Sempre parlem de la gran atenció que sempre rebem dels sanitaris, tant hospitalari com l'atenció primària.
Doncs ens agrada estar en contacte amb vosaltres. Sílvia Soler, representant de la plataforma de suport mutu a col·lectiu d'afectats i afectades persistents per la Covid-19. Esperem que vagi millorant a poc a poc amb el pas del temps i que trobem, evidentment, solucions. Que vagi molt bé i gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies i bon dia a tothom.
I 46 minuts del matí, més qüestions del dia. El govern es reuneix avui amb l'Ajuntament de Barcelona i altres ciutats afectades els últims dies pels aldarulls derivats de les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél, tot plegat després d'un cap de setmana en què la violència i els actes vandàlics han estat especialment greus a la capital catalana, on ha cremat una furgoneta de la Guàrdia Urbana. Recordem que els actes van acabar amb 14 detinguts, dos d'ells menors. Aquest migdia hi ha prevista una trobada entre l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, el conseller de l'Interior, Miquel Samper, i el vicepresident, Pere Aragonès. Els tres coincideixen en desvincular la llibertat d'expressió dels actes de violència d'aquest dissabte. Escoltem Colau.
Són uns fets que mereixen una condemna rotunda i expressar tot el suport als agents de la Guàrdia Urbana, que també vull posar molt en valor, que van fer una ràpida reacció conjuntament amb Mossos d'Esquadra, i afortunadament la situació es va controlar molt ràpidament i avui no hem de lamentar mals majors, però evidentment sempre que hi ha violència pot passar una desgràcia.
Mentre la classe política busca fórmules per tallar d'arrel l'onada de violència als carrers, els agents, en canvi, reclamen més suport institucional i també canvis legislatius, si cal, per endurir la persecució d'aquests casos. N'ha parlat a la xarxa el portaveu del sindicat Sapol de la Guàrdia Urbana, Jordi Rodríguez.
l'actuació policial de portar un suport important dels polítics del govern de Madrid, del govern de la Generalitat i del govern local, amb un canvi i amb un enduriment de la legislació, i que això comporti que, a més, els partits que donen suport a aquests grups, que és evident i tots ho sabem, que hi ha partits que per sota, per darrere, són els que estan donant suport a aquest tipus de grups violents, doncs que o es canvi la situació o s'hagin de prendre mesures amb ells també de cos.
I també expliquem que els estudiants de l'Institut del Teatre fan vaga avui dilluns per exigir un compromís que sigui ferm d'institucions i empreses del sector contra l'assetjament. L'alumnat vol garantir així canvis reals, directes i efectius que proporcionin espais segurs, tot plegat després que la setmana passada un total de 7 alumnes presentessin davant l'Institut la primera denúncia formal contra el director teatral i ja exprofessor Joan Oller, i que la mateixa directora del centre, Magda Puyo, divendres fes efectiva la seva dimissió, tal com havia demanat l'Assemblea d'Alumnes. En esports, a la segona divisió de futbol, l'Espanyol no ha pogut passar de l'empat a un amb l'Sporting de Gijón en un partit que ha dominat. Al minut 12, els blanquiblaus ja s'havien avançat després d'una bona passada de Melendo a Pedrosa, que ha fet la centrada de la mort perquè en Barba marqués el primer. Però al minut 22, un parell d'errades han propiciat que la pilota arribés a Juca, que ha creuat un xut i ha superat el porter Diego López. Tot i el domini i les ocasions a la segona meitat, els de Moreno ja no han pogut fer res per intentar endur-se els punts. Així que ara es distancien del líder del Mallorca, que tenen, de fet, 4 punts de diferència. El tècnic espanyolista, Vicente Moreno, lamenta no haver pogut passar de l'empat.
Creo pues que todo lo que hemos hecho ha tenido ese, la cantidad de cosas que hemos hecho ha tenido el premio, pero es verdad que con poco ya hemos recibido el empate y eso es difícil de digerir, ¿no?
Encara a segon, el Girona empatava també a un davant el Fuenlabrada i perdia una oportunitat d'or per apropar-se als llocs de play-off. Els de Francisco s'han avançat, de fet, al minut 8 gràcies a un penal sobre Bárcenas que va transformar Estuani. Qui va tenir ocasions més clares, però, va ser l'equip madrileny, que la represa al minut 69 va aconseguir empatar amb un gol d'Entica després d'una bona combinació per banda dreta. I després d'aquest empat, el partit va tenir diferents alternatives, però el marcador ja no es va moure. El tècnic Francisco assegura que esperaven un partit com aquest.
Hemos tenido momentos, ya digo, en la segunda parte, sobre todo antes del gol de ellos, donde el equipo se encontraba bien. Pero bueno, no ha faltado tener, lógicamente, más acciones de área. Ellos con falta, con córner, se han metido en el partido y no han hecho sufrir por el momento. Pero es que esto es lo que toca en Fuenlabrada.
I a la segona B, ahir només un partit amb presència catalana, el Barça B, que es va imposar al camp del Lleida amb un gol de Mica, al minut 26. Amb aquest marcador, el filial del Barça, que és el tercer classificat amb 26 punts, i el Lleida, per la seva banda, queda sisè amb 22. Són co-líders el Nàstic de Tarragona i l'Andorra, que empaten a 29 punts. I a tercera hi havia una gran expectació per veure el partit entre els dos primers classificats del grup A, l'Europa i el Terrassa. Un duel que no va decebre, un partit emocionant, igualat i, a més, amb polèmica. Els agarencs es van avançar amb un xut d'Albert López al minut 15, però l'Europa va empatar just abans del descans, gràcies a David Jiménez. A la segona meitat va continuar la igualtat i va arribar la polèmica. Primer, amb un penal molt dubtós pel Terrassa, que va transformar Àlex Fernández. I a 20 minuts pel final d'aquest empat, Adri Guillén, que amb una rematada aturada per Ortega, i que els agarencs van acabar protestant dient que la pilota no havia traspassat la línia de gol. Una Europa que continua líder amb un punt més que el Terrassa. Els tècnics David Vilajoana del conjunt gracienc i Juanjo García del Terrassa valoren el partit.
Satisfet pel punt, un rival directe, ells no sumen 3, mantenim liderat i hem de fer bo aquest punt el proper dimecres al camp de la Muntanyesa, però sí, content pel punt, content perquè és cert que som un equip molt, molt honest en el joc, perquè ho donem tot.
Crec que si el resultat no és de guanyar el partit, crec que arriba amb aquests 30 minuts, perquè tens el pal d'Ivan, tens tus ocasions molt clares, a l'Europa no es genera cap ocasió,
I en bàsquet, a la Lliga ACB, victòria del Barça a l'Olímpic de Badalona, 62-80, perquè des del primer moment els de Jessica Vicious van ser molt superiors. Ràpidament van marxar al marcador i a la primera meitat van arribar a guanyar de 18 punts de diferència, tot i que al descans la diferència era de 13 punts. A la represa, el Barça va continuar anotant amb facilitat i va posar les coses molt difícils a un Joventut que no va trobar la manera de fer mal. Amb aquest triomf, el Barça se situa a dues victòries del líder, el Real Madrid. I a l'hoquei Lliga masculina, el Barça va golejar el Girona i és més líder perquè el Liceu no va poder jugar el seu partit amb el Palafrugell per casos de Covid al conjunt empordanès. Ara són 6 els punts que separen blaugranes de gallecs, amb un partit menys. El Barça no va tenir pietat del Girona i es va imposar per un contundent 9-1. Tots els jugadors de pista van acabar marcant, amb doblet inclòs de Pau Bargalló. I a Lleida, els locals es van imposar al Reus per 2-1. Joan Canyelles i Oriol Vives van marcar pel Lleida i Àlex Rodríguez ho va fer pel Reus. El Lleida que continua a la quarta plaça i el Reus, en canvi, per sota, a la cinquena. I a l'hoquei Lliga femenina, el Girona va golejar l'Igualada per 7-3 i es manté en segona posició. Les gironines van ser clarament superiors i es van imposar amb actuació destacada de Laura Vall i Laia Castro, que van fer 3 gols cadascuna. Per la seva banda, l'Esneca Vilassana es va imposar per 1-2 al Cuencas Mineres i continua guanyant tots els partits de Lliga. 9 triomfs en 9 jornades. I en cultura, el Teatre Zorrilla de Badalona, que ha acollit la 21a Gala Internacional de Màgia Memorial Li Shang amb èxit de públic. Les mesures sanitàries han obligat a restringir l'aforament a la meitat. Així, al llarg de les 4 sessions programades, entre divendres i diumenge, hi ha hagut un total de 800 espectadors. Tot i que la situació epidemiològica ha fet perillar la presència de mags internacionals, finalment el cartell s'ha pogut completar tal com s'havia previst. Enric Magú, el director artístic del festival, ha explicat que s'han aplicat totes les mesures sanitàries amb test d'antígens entre els participants, però també amb la il·lusió i les ganes d'actuar que han estat, diu, claus per tirar endavant aquesta nova edició.
Ho hem pogut tirar endavant perquè, com que tenim uns grans professionals al teatre i els mags estan acostumats a anar amunt i avall i sobretot ja amb ganes, perquè han ganes d'actuar, hem aconseguit que la cultura sigui segura.
El frontal florentí de la Seu de Manresa serà restaurat i traslladat a l'interior del temple. La voluntat és que aquest projecte sigui una realitat l'any 2022, quan se celebrin els 700 anys de la firma de contracte de Berenguer de Montagut per construir el temple gòtic de la Seu. El projecte inclou la neteja i restauració integral del frontal i també la creació d'un espai expositiu en una de les capelles laterals de la Basílica Manresana. I l'artista Berto Martínez Tello exposa Aporia Paradís a l'espai 2 de la sala Montconell de Terrassa, una mostra que integra una selecció d'obres del pintor terrassenc que se centren en el diàleg entre el propi artista amb sentiments com el desig i la insatisfacció. A les seves obres, Martínez Tello fabrica paradisos on la perspectiva i la representació de la realitat es posen en qüestió i on les figures, de fet, es difuminen i desapareixen. L'exposició forma part del cicle Art Terrassa 2021 del programa d'arts visuals de l'Ajuntament Terrassenc, que vol donar suport i visibilitat a les creacions dels artistes de la ciutat. I més qüestions. Molins de Rei, Cruïlla de Camins és una exposició permanent amb una novetat, un recorregut inclusiu que facilita l'accessibilitat a totes les persones. Una exposició que compta amb dos recorreguts centrals en el llegat cultural de la vila, l'artístic i l'històric, que estan numerats i acompanyats de diversos pictogrames. També compta amb el suport de la Mirada Tàctil, un projecte pensat per persones amb dificultat de visió, amb peces que es poden tocar acompanyades de cartells escrits en braille.
La xarxa de comunicació local.
Tu que tens que esperar, les lletres no fan les paraules, i ara que dius que m'estimes, veig com m'aixequen les ales, crec que el remei de les coses, paraules no feu les poesies. Que m'escoltes i tots els moments que em parlaves
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. A partir d'avui tornen a obrir els centres comercials entre setmana després d'haver estat tancats des del passat 7 de gener. És un dels canvis principals en les restriccions fixades pel Procicat, que suposen una mica d'aire per un sector que ja tem la pèrdua de milers de llocs de feina per totes les aturades de l'activitat des de l'inici de la pandèmia. Una represa que no inclou els restaurants d'aquests establiments. En declaracions al Notícies en Xarxa, David Sánchez, que és president de Comertia, es lamentava que allò que havia de ser una bona notícia ha quedat finalment enfosquit per dues excepcions. Aquesta primera, que el sector de la restauració ubicada als centres comercials hagi quedat exclosa d'aquesta obertura, i la segona, que els dissabtes, un dels dies de més calaix, continuïn tancats.
Els hi convidaria que anessin als parcs a donar una volta, que vagin a determinats entorns, perquè les persones tenen que sortir el dissabte, perquè és normal. Estem en un entorn de moltíssims mesos amb mesures, i contra més llocs per repartir-nos i aquests llocs estiguin controlats, siguin entorns segurs, millor. És una qüestió molt senzilla. El virus vol densitat de població. Contra més junts estiguem, millor. I quan fem restriccions, quan tanquem coses, el que fem és que ens acumulem amb d'altres.
Doncs així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns. Avui és 1 de març i també repassem més titulars, com per exemple aquest relaxament de mesures que coincideix amb una nova jornada de contenció dels principals indicadors de la pandèmia. La velocitat de propagació del virus cau fins al llindar de l'1 i per tant torna també a baixar el risc de rebrot. Per contra, una seixantena de persones més han ingressat a l'hospital. I tot i la baixada de pacients a les unitats de cures intensives, l'ocupació encara és alta, supera el 500.000. L'impacte de la pandèmia als centres de primària ha fet augmentar els retards en la tramitació dels ajuts a la dependència. És el que alerta el sector de les residències com un dels nombrosos impactes de la crisi sanitària en l'atenció a persones grans. A la cara positiva, l'efecte evident i progressiu de les vacunes als geriàtrics en la lluita contra el virus. El govern es reuneix avui amb l'Ajuntament de Barcelona i també altres municipis afectats pels aldarulls després dels episodis de violència desbocada en les protestes d'aquest cap de setmana. S'insten a trobar fórmules per tallar d'arrel els incidents que et desvinculen clarament de la llibertat d'expressió. I pendents d'un dispositiu dels Mossos d'Esquadra contra una organització dedicada principalment al tràfic de marihuana. La policia autonòmica està realitzant entrades a Barcelona ciutat i en diversos municipis de l'àrea metropolitana, com ara Sant Feliu, El Prat o Granollers. L'Espanyol no passarà l'empat amb l'Sporting en un partit que va dominar, però els blanquiblaus, que no van poder mantenir l'avantatge al marcador, i es distancien ara del líder, al Mallorca, així que ocupen la segona posició. Empat també del Girona Fuenlabrada, que perd l'oportunitat d'apropar-se als llocs de play-off. Moment per fer un cop d'ull al temps. A aquesta hora connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Avui de nou ens despertem amb la presència de molts núvols baixos a bona part del territori català, o menys cap al Pirineu i Prepirineu Occidental, i s'espera que aquests núvols baixos, igual que aquests d'últims dies, se vagin trencant al llarg del matí. A poc a poc anirà dominant el sol, però sempre acompanyat també de la presència d'alguns núvols prims i alguns de mitjans que localment deixaran el cel entre enteranyinat i també mig ennuvolat. Aquests núvols més compactes o de fet més mig ennuvolat han d'afectar la meitat oest del país. També cal destacar que cap al terç sud, aquí sí que el cel quedarà més tapat i fins i tot s'hi espera alguna precipitació de caràcter feble al llarg de la jornada. Pel que fa a la temperatura, avui hem començat el dia amb un ambient més suau, la temperatura ha pujat, sobretot en punts del litoral i per el litoral, i s'espera que la temperatura màxima torni a ser molt agradable, rondarà entre els 16 i 17 graus en molts punts del territori, i sí que cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre, on s'espera precipitació, aquí la temperatura màxima quedarà més baixa que aquests últims dies i no superarà els 15 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
9 i 4 minuts del matí, moment per donar pas a la Vanessa Raja. Molt bon dia, Vanessa.
Què tal? Molt bon dia, Marc.
Avui amb quins temes, quins continguts?
Doncs mira, avui el que farem serà analitzar tres dels pilars de l'economia d'aquest país, com són els comerços, els bars i restaurants i els hotels. De fet, donarem seguiment a les notícies que hem estat explicant fins ara. Alguns estan molt contents, d'altres estan allò mig-mig i altres estan realment molt empipats. I tot perquè les mesures del Procicat els afecta de forma desigual. Parlarem amb restauradors del Bages, visitarem un centre comercial tot just ara, quan són a punt d'obrir portes després de 2 mesos, i analitzarem amb els hotelers de la Costa Daurada la desescalada que s'està vivint al Regne Unit i que, juntament amb el passaport d'immunitat, els fa preveure més o menys una temporada d'estiu molt més optimista del que ens pensaven ara fa només uns dies. Seran alguns dels continguts que tindrem en aquesta tercera hora, i al tram final el que farem serà anar fins a l'Institut del Teatre, on avui hi ha convocada jornada de vaga i protestes per part dels estudiants. Diuen que no n'hi ha prou amb la dimissió de la directora i la destitució d'un dels professors acusats d'abús de poder, sinó que cal fer una reflexió profunda sobre la situació que s'ha estat permetent durant anys. Anirem allà per veure quin ambient s'hi respira. Tot plegat des d'ara i fins al punt de les 10 del matí. Fem 2 minuts de pausa i tornem. Fins ara.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa. El Pou.
El titular d'avui és: dissenyen i assagen un dron per salvar vides a la Mediterrània. Per explicar una mica millor, per detallar-ho, com sempre, tenim convidats. Avui tenim el Sergi Tres, que ve de EMAP Foundation, un dels participants en aquest projecte. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me.
I el Francesc Viaplana, que és estudiant de la UPC i que està col·laborant en aquest projecte mitjançant el seu projecte de final de grau. Moltes gràcies per ser amb nosaltres, també.
Gràcies per convidar-nos.
A veure, un dron per salvar vides a la Mediterrània. És un projecte en col·laboració amb una ONG coneguda, una ONG que està d'actualitat, que és Proactiva Open Arms. Quin és aquest projecte? Com ha d'ajudar aquest dron?
Bé, nosaltres estem fent un projecte que, com has dit, el desenvolupament amb la seva col·laboració, i consisteix en desenvolupar un dron que realitza vols autònoms des del barco a l'Open Arms, que és el barco de la ONG, i fa vols de llarga durada, fent molts quilòmetres alta mar, buscant embarcacions de refugiats que es troben a la deriva intentant creuar el Mediterrani. Llavors, el dron bàsicament el que fa és porta un programa instal·lat que de processat d'imatge, va fent fotografies, les va processant, i quan detecta un vaixell, envia aquestes fotografies i la seva posició als socorristes de la ONG.
O sigui que el dron funciona sol.
Sí, la idea és que sigui tot autònom. Una de les premisses que ens ha posat Proactive Open Arms és que ha de ser molt senzill i que no poden tenir una persona únicament dedicada a pilotar el dron, sinó que ha de ser una eina més que afegeixen a la seva metodologia i que, com has dit, doncs, ha de funcionar pràcticament autònom.
Per tant, d'alguna manera se l'emporten, el carreguen al vaixell, quan consideren correcte l'encenen, el dron fa el que les voltes, que quan poden ser? És a dir, quin espai pot cobrir aquest projecte?
Bueno, és algo que procurem portar-ho el millor possible. Ara mateix, amb la plataforma que tenim, estem prop d'hora i mitja d'autonomia.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
A Avui entra en vigor la flexibilització de les mesures acordades pel Procicat. La principal novetat és que reobren els centres comercials tancats des del 7 de gener, quan es van dictar les limitacions posteriors a les festes de Nadal. També relaxen altres mesures en l'àmbit de l'educació i de l'esport, però el gruix de les restriccions es prorroguen de moment fins al 7 de març, per tant, una setmana més. Ho repassem en aquesta crònica de la nostra companya, Laura Ribas.
Reobren les botigues de més de 400 metres quadrats i els centres comercials.
De dilluns a divendres poden obrir les grans superfícies amb un aforament del 30%, però només els establiments comercials. La restauració dels centres comercials haurà de seguir tancada. Les botigues de més de 400 metres quadrats també poden reobrir, però delimitant l'àrea d'atenció al públic a 400 metres quadrats. Al cap de setmana, com fins ara, només poden aixecar la persiana els comerços essencials.
En l'àmbit escolar tornen les colònies per als menors de 12 anys.
Les excursions en pernoctació tornen a estar permeses si es mantenen els grups bombolla i només a primària. Els estudiants universitaris de segon curs podran tornar a les aules a partir del 8 de març. Els de primer ja ho feien.
En l'àmbit esportiu, més de 6 persones per classe al gimnàs i augment de l'aforament a les piscines.
S'aixeca la limitació d'un màxim de 6 persones per a les activitats esportives grupals que acreditin ventilació adequada, però amb un aforament màxim del 30%. A les piscines es permet l'entrada fins a la meitat de les places màximes. Les competicions esportives continuen suspeses, a excepció de les d'àmbit estatal i professional.
Restauració, cultura i oci nocturn sense canvis.
El Procicat no preveu cap canvi en aquests sectors. També segueix en vigor el confinament comarcal i el toc de queda de les 10 de la nit a les 6 del matí.
Deien que avui és una jornada d'aquelles de sentiments contraris, d'emocions diverses. Els empresaris els tenim enfadats, sobretot els de la restauració, i després veurem. I en canvi, els propietaris que tenen botiga als centres comercials, doncs ara ho escoltaven, segurament estan molt més contents perquè poden obrir després de molts mesos de tancament. De fet, només han estat interromputs durant unes setmanes al desembre. S'han perdut jornades comercials com el Black Friday o les rebaixes d'hivern, i ara reobren amb un gran estoc d'hivern acumulat i també, val a dir, la incertesa de quan durarà tot plegat. Doncs vinga, anem fins a l'espai gironès, anem fins a Salt, allà hi tenim a la Clara Vicenç i el Jordi Lloret. Què tal? Molt bon dia, Clara, explica'ns.
Bon dia, doncs si ho deies, avui o demà es poden reobrir els centres comercials després de gairebé 2 mesos tancats. Una reclamació que feia setmanes que feien des dels centres comercials, que explicaven que no en tenien, com és que ells no podien obrir els comerços. Per ara, com veieu darrere meu, els comerços encara estan tancats perquè encara queda una mitja hora perquè puguin tornar a obrir. Per tant, estem veient que t'ho comencen a preparar per fer aquesta reobertura tan esperada. Per parlar-ne tenim a Pau Jordà, el gerent de l'Espai Gironès. Bon dia.
Molt bon dia.
Contents, no?, que al final, després de setmanes de reivindicacions, de mesos fins i tot, finalment es pugui reobrir el centre comercial.
Sí, molt contents. A veure, avui és un d'aquests dies una mica especials en aquest sentit. Arribava aquí jo a 8:45 o 8:45 de nou i hi havia botigues amb la persiana mig pujada, pujant gènere a dintre. Home, després de 7 setmanes és un motiu, és un dia per estar contents perquè reobrim, evidentment.
Clar, i així aquesta reobertura n'és del 100% del centre comercial perquè s'han quedat fora de la restauració. No sé si és una decisió que enteneu, argumenten des del govern, que és perquè la gent no es quedi a passar tot el dia al centre comercial, diuen.
Sí, és una decisió que no només no la compartim, sinó que no l'entenem tampoc, i no l'entenem per una raó. Tenint en compte que l'horari de la restauració ja és restringit, de 8:45 a 10:45 i de 13:45, i que, per tant, si haguéssim obert la restauració, nosaltres entendríem que no hagués estat una excepció que haguéssim obert amb aquest horari. Si a això li afegim que els centres comercials poden obrir tot el centre de dilluns a divendres, i la gent de dilluns a divendres, per l'experiència àmplia que tenim tots plegats, ve fonamentalment a les tardes, no hi ha cap perill que es quedin a passar el dia al centre comercial, perquè dilluns a divendres la gent treballa. Per tant, en aquest sentit, sí que si els deixessin obrir, doncs podrien servir uns quants esmorzars, podrien fer els menús diaris, que són 3/4 d'hora, 1 hora, i la gent se n'entorna a treballar, com tota la resta de restauració. Per tant, és una decisió que el motiu pel qual no s'ha deixat obrir, que és que, segons la consellera, que la gent no vingui a passar el dia al centre comercial, entre setmana això no es dona. Per tant, entenem que la restauració podria estar oberta perfectament.
Per tant, s'entenc que la vostra següent reclamació serà això, que al final es puguin obrir tots els comerços, per tant, també la restauració que hi ha aquí al centre comercial, no?
Bé, sobretot aquesta reflexió ja la vam traslladar el mateix divendres al migdia a la Generalitat de Catalunya, però sobretot intentant fer-los entendre aquest raonament. És a dir, si nosaltres ja vam renunciar el dissabte pel tema de les aglomeracions i la mobilitat i per d'alguna manera estar equiparats al que ja feia tot el carrer, entenem que de dilluns a divendres no hem de ser menys que la resta del carrer i hem de poder servir esmorzars i dinars a la restauració, tenint en compte sobretot això, que solen ser àpats ràpids, llocs de trobada molt ràpids i que la gent de seguida marxa. Per tant, no hi ha cap mena de perill en que la gent es quedi passar el dia al centre comercial de dilluns a divendres.
Ara que avui obren tots els comerços, recordem que van tancar just al principi de la campanya de rebaixes de gener, tanquen ara 1 de març, que normalment les campanyes de rebaixes ja s'han acabat. No sé si aquí al centre comercial de l'Espai Gironès faran rebaixes igualment als comerços per intentar tenir-nos aquest estoc i totes les coses que ja teníem preparades per la campanya d'hivern.
Això ho veurem d'aquí un quart d'hora mal comptat o 20 minutets. Jo crec que veurem una barreja. Hi haurà qui tingui aparador de primavera, hi haurà qui tingui mig i mig, hi haurà qui encara tingui rebaixes, perquè lògicament en el gènere se li ha de donar sortida. Per tant, jo crec que el que hi haurà encara aquestes properes 2-3 setmanes serà una mica un mig i mig.
Sempre des de durant tots aquests mesos heu estat comentant que aquí hi ha molts comerços que estan portats per persones particulars, que era molt important per la seva supervivència que poguessin obrir. Suposo que els mateixos comerciants estan molt contents, no?, que finalment s'hagi escoltat també les crítiques i les demandes que havíeu fet des dels mateixos centres comercials perquè puguin tornar a obrir, per tant, puguin tornar a fer vida normal i no hi hagi perill, no?, de supervivència com durant les últimes setmanes.
Sí, i el mateix divendres hi havia molts comerciants que per WhatsApp ens felicitàvem tots mútuament, nosaltres amb ells i ells amb nosaltres, per aquesta reobertura, tots plegats molt contents. A veure, era una situació de greuge comparatiu que no enteníem, sobretot tenint en compte que els centres comercials hem demostrat abastament que som espais segurs, que no hi ha cap perill, que controlem l'aforament i que, al revés, precisament perquè estem en un edifici tancat amb sostres molt alts i per tant la ventilació no és problema, però a la vegada podem regular l'aforament i el comportament de les botigues, som nosaltres mateixos els qui cuidem que les botigues no sobrepassin aquest aforament i que la gent no s'aglomeri. Per tant, no hi ha cap mena de problema en aquest sentit, no hi havia cap mena de problema, no hi és tampoc, i molt contents de poder reobrir tots plegats, comerciants i nosaltres i tots, evidentment que sí.
Perquè evidentment totes aquestes mesures de protecció, de seguretat, han suposat una despesa extra pel centre comercial i al final no l'havíeu pogut fer servir, diguem-ne, durant les últimes setmanes, no?
Sí, el cas de l'Espai Gironès, l'any passat vam invertir 190.000 euros de juny a desembre i aquest any invertirem 135.000 des de gener fins a finals de maig. Una despesa que no hem repercutit en els comerciants, que se la treu la propietat de la seva butxaca, perquè entenem que és la nostra obligació el proporcionar un espai segur als comerciants i als visitants, i per tant ha de ser un esforç econòmic que hem de fer nosaltres, que estem molt contents de poder-lo fer, que gràcies a Déu el podem fer, que estem molt contents de poder-lo fer i que esperem que aquesta obertura tingui continuïtat i que no ens torni a tancar.
Doncs Pau Jordà, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Doncs ja ho veu en satisfacció els centres comercials per poder tornar a obrir i confien doncs que aquesta reobertura sigui definitiva.
Doncs molta expectació per tornar a veure pujar aquestes persianes als centres comercials. Gràcies, companys de Televisió de Girona, per aquesta connexió. I tenim un altre sector, ara ho sentíem, especialment enfadat, que és el de la restauració, que està dins dels centres comercials perquè ells no poden obrir encara. Es vol evitar que la gent vagi a passar els dies als centres comercials, la qual cosa doncs acabi generant molta interacció entre persones, però de fet el sector de la restauració fa molt de temps que es queixa. També és cert que són dels pocs afavorits per algunes de les mesures del Procicat. Més o menys han pogut anar obrint, tancant, obrint una franja horària, ampliant aquesta franja horària, però no sé si és que s'esperaven potser que en la darrera reunió del Procicat hi hagués encara una miqueta més de marge per guanyar unes quantes hores més de serveis a bars i restaurants. Anem a comentar-ho amb el Gerard Badia, que és gerent del Gremi de Restauració del Bages. Què tal, senyor Badia? Com estem? Bon dia.
Bé, bon dia. Molt bon dia.
Jo no sé si esperaven això, que el Procicat els concedís una ampliació de l'horari a partir d'avui, una miqueta més, unes hores més.
Sí, de fet, sí que s'esperava això, que almenys les dues franges que es pot obrir actualment, al matí i després de cara al migdia, almenys que es pogués enllaçar una amb l'altra per poder fer un torn, entre cometes, continu. No? O sigui, que en els establiments, sobretot creo que són cafeteries i això, que poguessin obrir al llarg de tot el matí i enllaçar-ho amb el migdia, amb el servei de dinar. El que ja no esperàvem era res respecte al vespre, perquè el vespre encara crec que està, per desgràcia, molt verd, però el que és el, almenys això sí que ens esperàvem poder enllaçar matí i migdia, això sí.
Per tant, recuperar la franja de tarda-vespre, nit, òbviament, és inviable. Seria la taula de salvació per a molts restauradors?
La taula de salvació realment és complicat, saber què seria ja a hores d'ara, davant de tants canvis com hi ha hagut. Com dèieu abans, que he sentit que dèieu que sí que som dels que hem pogut això anar trampejant, però anar trampejant tampoc ha afavorit massa a ningú, perquè obrir poques hores, tornar a tancar, tornar a obrir, això pràcticament hi ha hagut establiments que no els ha sortit rentable ni ho han aprofitat, perquè és que és absolutament inviable, o sigui, els sortia més a compte estar tancat, continuar tancats que no pas obrir. Clar, el vespre en algunes circumstàncies, sobretot el cap de setmana, sí que seria realment la taula de salvació de bastants establiments. Depèn molt de la tipologia, però sí que els caps de setmana, els vespres, donaria molt oxigen a molta restauració, la veritat és que sí.
El veig així que bufava una mica, senyor Badia, amb el tema de si era una taula de salvació o no, o si anar obrint i tancant unes hores acaba beneficiant. El veig com molt escèptic, perquè a fi de comptes els restauradors que tenen obert ni que sigui unes hores han de tenir part del personal donat d'alta, evidentment, per tant ja no estan en ERTO, etcètera, etcètera. Ara l'hem perdut, el senyor Badia. Ens escolta, senyor Badia?
Sí, ho sento.
Ara l'hem recuperat, que per un moment ha desaparegut, però ja el tornem a tenir aquí. Que deia això, que pot ser que hi hagi bars i restaurants que els hagi perjudicat més, això d'anar obrint, tancant, de tenir mig personal en ERTO, mig personal d'alta?
Sí, realment sí, perquè quan un establiment obre, ha d'obrir uns mínims, i a vegades aquests mínims ja estructuralment són grossos, no pots agafar... algú de cop i volta dues hores i tornar-lo a treure de l'ERTO i tornar-lo a posar. Quan s'obre, els establiments tenen uns mínims que requereixen que l'estructura sigui en alguns casos ja gran, i això, clar, quan fan números veuen que haver de recuperar de l'ERTO el 50% de personal, això suposa ja uns costos molt alts, que després, si això ho has de recuperar per dues hores al matí i dues hores al migdia, en molts casos encara no surt realment a compte. Per això aquesta obertura més àmplia, no? Matí, migdia, fins a després de dinar, semblava que era el següent pas òptim per desescalar una miqueta totes les restriccions que ens han anat imposant, això sí. Sí que seria.
Ara estem parlant molt de la restauració així en general, però òbviament no és el mateix la restauració, no sé, a la ciutat de Barcelona com una comarca com el Bages. Exactament a la comarca, ara mateix quina és la situació? Suposo que depenen també molt dels visitants esporàdics, de gent que potser, no es pot fer turisme perquè no pot sortir de la comarca, vull dir que a fi de comptes vostès han de viure del seu client, del client local, no sé si això tampoc els ajuda gaire.
Sí, en principi tenim la sort, el que és el Bages o Catalunya Central, que en molts casos no vivim del turista. En casos puntuals sí, per exemple, evidentment Montserrat o punts més turístics sí que és just el contrari, però la realitat de molts és que vivim molt del públic local o de gent que ve de pas o sobretot entre setmana d'un tema a nivell d'empresa. Aquí el que va fer molt mal va ser el confinament municipal. Tot el confinament municipal es va patir moltíssim, perquè hi ha municipis de 100 habitants, de 150 habitants, que evidentment la restauració d'allà no podia obrir, només per la població viu, d'almenys la gent de la comarca. L'obertura al comarcal ha fet tornar a obrir alguns establiments d'aquests que estaven tancats pel municipal, però encara, clar, encara es nota que no puguin venir gent de fora de comarques. Sí, tenim una realitat molt diferent. Barcelona, ciutat, tot i el confinament municipal, ells internament, només amb el flux de la mateixa ciutat, ja és un volum considerable, cosa que nosaltres no tenim el mateix cas.
Això ja va dir, l'hem tornat a perdre, ara el tornem a recuperar.
Ja està
fent una mica l'efecte guadiana, va apareixent i desapareixent, però el tornem a tenir.
Sí.
El tornem
sí.
a tenir aquí. Una cosa, a veure, som a punt ja d'assolir un any des de la irrupció de la pandèmia. Clar, quan va haver el confinament gros, en què tots vam haver de tancar-nos a casa, va haver-hi molts empresaris que van demanar crèdits ICO, que es van concedir. Clar, ara tocarà anar retornant ja totes aquestes ajudes que es van concedir. Jo no sé si està plovent sobre mullat, senyor Badia, que molts empresaris es vegin que no poden, no arribar a final de mes, però és que ja ni cobrir aquests crèdits.
Sí, sí, clar, ja ens hem queixat sempre dels crèdits. Els crèdits no són ni molt menys una solució, perquè els crèdits s'han de tornar, no són un ajut directe. El que passa és que el que fas és allargar l'agonia pràcticament, i el que passa és que, home, aquests ICO, si a l'hora de tornar-los ja estiguéssim, diguem, en funcionament, doncs mira, doncs es fa, i com qualsevol altre crèdit que es pot demanar, però és que clar, s'han de començar a tornar en una circumstància que encara no és ni molt menys la normal ni l'habitual, i per això realment és el que, com dèieu, que plou sobre mullat, perquè en molts casos s'han fet servir per pagar impostos, per pagar autònoms o per pagar lloguers, que en molts casos, en totes les realitats, s'han hagut de continuar pagant. Vull dir que s'han utilitzat justament per sobreviure, no per res més. I per això sempre ens han queixat que els ICO no són cap mena de solució. Vull dir, la solució és ajut directe en els tipus de negocis que se'ns ha obligat a tancar.
Gerard Badia és el gerent del Gremi de Restauració del Bages, i agraeixo moltíssim que ens hagi atès uns minuts per explicar-nos la realitat d'aquest sector, que sens dubte està patint i molt la crisi econòmica, i el que queda, que segurament això no es resol tampoc d'un dia per l'altre. Senyor Badia, que vagi molt bé, moltes gràcies. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Bon dia, fins la propera.
Hem parlat amb restauració, hem parlat amb comerços, ens queda una altra pota, la del turisme. Serà després d'aquesta pausa, a partir de 2:15. Fins ara.
La xarxa de comunicació local. Diumenge 7 de març a l'Auditori, la banda municipal de Barcelona rep el director suís Philippe Bach en un programa que evoca el passat bèl·lic del segle XX.
Un viatge per territoris soviètics, alemanys i francesos a través de les obres de Glier, Wagner, Baespi i Miló.
Entrades a la venda a auditori.cat.
De poetes.
Berta Rubio Faus, Rapsoda. Darrer poema d'amor. Amor, passa el temps per sota el braç com les aigües cabaloses d'un gran riu que no s'atura, i davalla vers la nit per carrers desconeguts del nostre atzar. Cada cop, molt més de pressa. Cada cop, més redreçat. Amor, no tenim el braç prou llarg i s'escapa de les mans tot l'horitzó, i s'escapa de les mans tot el desig, i l'escuma de la sang i la flama del rugit. Tot davalla vers l'encontre irrevocable de l'oblit. Amor, vull abrar-me dintre teu amb arrels desafiants de puny guerrer i pujar gelosament capçà damunt vers els cims adelerats de la llavor, vers la força de l'oratge dels sentits. Amor, Vull sentir-te dintre meu, com l'esclat devastador que vens la nit i es batega ben segur de si mateix ales de foc, encenent arreu del cos tots els camins. Amor, encara hi som a temps. Ajuntem els nostres cors fora del pit i besem-nos amb les ungles i les dents furtivament per tot el cos. Enlairem tota la força del desig en un sol crit i ofeguem-nos en el mar tempestuós de la claror. Marcela Yats, Dins la plaquet i En va tenir voluntat de parella, editat per Papers de Versàlia.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Vanessa Raja.
La possibilitat de comptar amb un passaport sanitari al juny per facilitar els viatges de persones immunitzades contra la Covid, juntament amb el pla de desescalada que començarà a aplicar-se en breu al Regne Unit, ha disparat l'interès per venir a estiuejar a Espanya. Aquestes dues situacions han donat esperances a un sector que és clau per l'economia del país, com és el del turisme, i especialment a les zones on el turista britànic és un pes pesant, com és el cas de la Costa Daurada. Poca broma, perquè en un any normal aquesta zona rep 2 milions de turistes britànics i només el municipi de Salou, per exemple, representen un 20% de les pernoctacions. Bones notícies després de molts mesos sense tenir-ne. En parlem amb Xavier Guardià, ell és portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. Senyor Guardià, què tal? Molt bon dia. El senyor Guardià crec que no ens escolta. Estava intentant arranjar-se els auriculars i era evident que no ens estava escoltant. Nosaltres sí que el veiem, eh? Però no el sentíem i no sé si ell ens sent a nosaltres. De fet, ho hem explicat al principi, que avui el que volíem fer era donar continuïtat i analitzar al detall tres potes econòmiques importants del nostre país, com són la dels comerços, que avui poden tornar a obrir, en aquest cas els centres comercials, després de 2 mesos, com era també el de bars i restaurants, que s'esperaven potser obtenir alguna cosa més del Procicat la setmana passada i s'han quedat com estaven, amb aquestes dues franges de servei, la del matí i la del migdia. I el que volíem també era veure a nivell de turisme, a nivell d'hoteleria, a nivell d'aquest sector que acull a visitants, bé siguin d'aquí, bé siguin de fora, que són potser els que estan més contents perquè veuen algunes esperances al respecte per poder rebre aquests visitants en les properes setmanes, els propers mesos, sobretot de cara a l'estiu. Per què? Doncs perquè pot entrar en vigor aquest passaport sanitari, per dir-ho així, un passaport que et diu que estàs vacunat i que, per tant, et pots moure pel continent, i d'altra banda, perquè el Regne Unit, que és un dels països que més ens abasteix de turistes, està començant la seva desescalada i que, per tant, durant els propers mesos es relaxaran les mesures que tenen imposades per evitar la propagació de la Covid. Mentre intentem recuperar aquesta connexió amb el sector de l'hoteleria de la Costa Daurada, fixem-nos també en un altre sector que més o menys també estan contents, com és el cas de les cases i allotjaments de colònies després de gairebé un any tancats. De fet, en busquem reaccions, en aquest cas de la mà del David Benito, des de Canal Terres de l'Ebre.
La mesura només estarà en vigor una setmana per poder valorar-ne els resultats. El responsable de Casa Amadeo assegura que el sector ha complit amb els protocols i espera que les mesures es prolonguin.
Si la prolonguen i mos deixen ja treballar aplicant els protocols que hem fet tot el sector de les cases de colònies, crec que pot anar bé. Si mos donen ja llibertat perquè els crios es moguin per tota Catalunya, la cosa funcionarà perquè els protocols que s'han adoptat són molt forts.
Les cases de colònies han aplicat diverses mesures i protocols per garantir la màxima seguretat. Amadeo Azan explica algunes.
Les cases estan a llocs on estan a l'aire lliure, en complet contacte amb la naturalesa, i això dona una seguretat para que tots els grups puguen venir sempre garantint la màxima seguretat per part de totes les cases de colònies.
Les diverses activitats a les cases de colònies han de respectar els grups bombolla i estarà permesa la mobilitat per realitzar-hi pernoctacions.
Doncs vinga, intentem recuperar la connexió amb el senyor Xavier Guardià, que és portaveu de la Federació d'Hostaleria i de Turisme de Tarragona. Senyor Guardià, vinga, va, ara sí, la bona. Bon dia.
Bon dia.
Ara sí.
Com que m'heu posat aquella poesia tan bonica, tot se m'ha anat una mica.
Li hem posat... Ah, d'acord, mentre esperava anava sentint poesia. D'acord, d'acord. Però ara no parlarem de poesia, senyor Guardià, parlarem de coses, per desgràcia, que són bastant més dures que la poesia, i és la realitat per la que està passant el seu sector. Tot i que ara ho dèiem, tenim els restauradors enfadats, tenim els comerciants més o menys enfadats també. Jo crec que vostès són dels pocs que poden estar una mica contents, perquè com a mínim comencen a veure mesures que els poden ajudar. El passaport per moure's pels països, passaport sanitari, el fet que el Regne Unit comenci a relaxar una miqueta les mesures de restricció, per tant que comencin una desescalada. No sé si han notat ja un canvi de tendència de cara a les reserves de les properes setmanes, sobretot de cara a l'estiu.
Bé, està clar que... Bon dia. El que està clar és que, bé, per nosaltres el fet del passaport sanitari pot ser una bona funció, tot i que ens fa una mica de por que Europa sigui capaç, que l'administració europea sigui capaç de posar-se d'acord, no? Intentar posar d'acord absolutament a tots els països, que amb tots els països els sembli bé, que tots vegin el passaport de la mateixa manera, que no hi hagi problemes jurídics a un lloc o a l'altre. Tot això ens fa una miqueta de por. Cert és, tot i amb això, el que és més interessant és el fet de la vacunació. O sigui, que la vacuna estigui molt al carrer és interessant, perquè com més gent hi hagi vacunada, està clar que més facilitat i més tranquil·litat de tothom. El que també volem dir és que, a més, pensem una cosa: el que no pot ser és que el que no estigui vacunat que si bé tingui prohibit moure's. El que està vacunat, lògicament, tindrà desavantatges. I aquest desavantatge és que té més llibertat, per dir-ho, per moure's. El que no estigui vacunat, bé, doncs haurem de seguir fent PCRs, haurem de fer qualsevol de les, diguem-ne, de les mesures que puguin fer que aquella persona segueixi podent utilitzar els serveis de les vacances, no? Fixem-nos que Anglaterra, que és el país possiblement europeu, o ja no europeu, perquè no sabem bé si ho són o no, és el que va més avançat. El primer ministre fa 4 o 5 dies va dir que segurament a partir del maig es podrien moure. I això ha comportat que alguns turoperadors han pujat un 1000% les seves reserves cap a casa nostra. Clar, estem aquí.
Un 1000% les reserves d'aquests turoperadors. Estem parlant només del mercat britànic, entenc, no, senyor Guardià?
Sí, perquè saps què passa? Que el mercat britànic és el que utilitza, si més no a casa nostra, és a la costa d'Orà i Terres de l'Ebre, és el que utilitza més la turoperació i el vol. Llavors, diguem-ne, és més fàcil de detectar-lo, no? El públic francès, que també és un mercat importantíssim per nosaltres, és més un públic de cotxe i un públic, diguem-ne, particular, quasi bé. Pot ser que al final faci servir alguna agència de viatges, però és més un client directe, podríem dir. Per això és molt més difícil saber quan vindrà, quan reservarà, perquè la reserva és més tardana. S'espera més a trobar reserva, a trobar ubicació.
Per tant,
però l'anglès, com que és molt organitzat i sempre ho fa molt anticipadament, pensa que normalment l'anglès decideix, en un any normal, decideix les vacances, amb un percentatge molt alt, per Nadal. O sigui, per Nadal la família, que és molt familiar, la família decideix on va de vacances i moltes vegades paga el primer plaç, perquè ho paguen a plaços.
Clar, això a vostès els permet ser previsors, els permet anar veient quantes reserves hi ha i els permet anar veient cap a on han de tirar i quines són aquestes tendències. Estem parlant de l'estiu, entenc, senyor Guardià. Jo no sé si la Setmana Santa encara la podrem mig salvar amb aquest tipus de clientela. Clar, estem parlant d'aquí un mes vista, que és quan és Setmana Santa.
Bé, la Setmana Santa té un avantatge, podríem dir. Té un desavantatge, que cau molt aviat aquest any. Té un avantatge històric, que tant a Costa Daurada com a Terres de l'Ebre, el 90% o el 90%, molta gent, quasi bé tothom, els turistes que venen per Setmana Santa són públic català i resta de l'estat espanyol. Això provoca que tinguem, diguem-ne, potser més facilitat que la Setmana Santa encara la puguem salvar. Però tot dependrà una mica de què succeeixi i de les autoritats sanitàries, és cert. Nosaltres, doncs, diguem-ne, la situació és una. Si només tenim àmbit comarcal, ja em diràs, la situació és una altra. Si és tot Catalunya, bé, ja està bé, però a nosaltres ens falta mercat important. Si és tot Espanya, ja se'ns obre molt més, perquè tot el que és la Conca de l'Ebre, que històricament sempre és un mercat, nosaltres ens funciona molt bé, tant l'Aragó, com el País Basc, com la Rioja, com Navarra, ens funciona molt bé, també el públic valencià. Clar, tot això dependrà de què fem nosaltres, si obrim o no, i què fan ells, si obren o no. El problema quin és? El problema és una mica el que ens anem trobant amb el fet de la pandèmia, i és que anem tan a darrera hora que és molt difícil en aquest moment saber què succeirà.
Senyor Guardià, hi ha una qüestió interessant, i és una cosa és que vostès vulguin que vinguin aquests turistes, evidentment, però una altra cosa és que les nostres costes o el nostre territori sigui atractiu per a aquest tipus de turista. I m'explico, les xifres de contagi encara estan com estan, la pressió hospitalària encara està com està, el ritme de vacunació al nostre país va com va. Vull dir, no tenen por de que deixi de ser atractiu i que triïn altres destinacions?
Bueno, la prova és evident. T'he dit abans que el turisme anglès, el Boris Johnson surt, no recordo, però surt el dimecres, uh-huh, a dir que poder el 17 de maig podran començar a moure's, passa el dijous, i el divendres, el dijous puja un 300% les reserves i el dijous un 1000% les reserves, a tots els destins, destins mediterrans, la gran majoria. I el primer, Espanya. I clar, és allò, no? si Espanya vol dir que Catalunya és el primer destí en públic internacional de l'estat espanyol, i Costa Daurada és un dels líders, sobretot en mercat britànic.
Que no han perdut pistonada, vaja, no han perdut pistonada.
No, nosaltres ho hem dit sempre, nosaltres hem dit sempre que si algun avantatge, diguem-ne, o si alguna característica menys negativa té el fet de ser una pandèmia mundial, primera, és que tota la nostra competència està com nosaltres. No hi ha ningú que estigui funcionant ni obert. Dos, que tots els mercats saben de què va això. Vol dir, no arribaran aquí i diran, ostres, què fa aquesta gent que va amb mascareta? Ostres, i per què fa aquesta distància? I per què resulta que... No, ho saben perfectament els alemanys, els anglesos, els francesos, tots els que venen aquí, saben perfectament de què va la pel·lícula. Dos, també ells estan interessats en que, diguem-ne, les coses funcionin. Però escolta, nosaltres tenim una gran avantatge. Vivim a Catalunya. Però el pobre que viu a Brussel·les, o a Birmingham, o a Nottingham, i fa un any que no el deixen moure d'allí, escolta'm, te puc assegurar que tenen ganes boiges per vindre a fer un vermutet a una terrassa de Cambrils, Calafell, Vendrell, l'Ametlla de Mar, Salou, o per donar un tomb pel Priorat. Per què? Perquè a casa seva no, diguem-ne, no hi estan bé. A nosaltres ens tria cada any ens tria, no? Per això el turisme a vegades sembla que sigui com allò que venen per casualitat. No, mira, passava per aquí. No, fa molta feina, el sector fa molta feina perquè vinguin, i cada any ens trien més de 7 milions de persones. Allò de que l'algodó no enganya. Som líders del mercat europeu i ho seguirem sent. Què necessitem? Clar, lògicament, que hi hagi mobilitat.
Clar, a això em venia a referir, perquè per ara parlem dels britànics, que són els que més o menys tenim idea de que els deixaran sortir, però no sé si vostès poden viure només dels clients britànics, perquè què passa amb els alemanys, què passa amb els francesos, què passa amb els holandesos, vull dir que són altre tipus de turista que també ve molt aquí. Si pel que sigui del seu país no es poden moure gaire, vostès ja podran viure amb només el turisme local, que tampoc podem anar a fer aquest vermut que vostè deia, perquè no podem sortir de la nostra comarca. Però bé, podem viure del turisme local i del turisme britànic?
Bé, no, evidentment no. El que sí que està clar és que nosaltres en un moment determinat el plantejament és clar, no? Tots aquests mercats poden anar movent-se a partir de que vagin millorant a casa seva. Però clar, també ens trobem en una altra situació, i és que aquesta situació, ara dèiem, Setmana Santa està molt a prop. Maig, juny, que és quan nosaltres creiem que pot començar la temporada aquest any en sèrio, falten dies. I estem veient també que van millorant coses. I estem veient també que d'alguna manera els diferents països estan prenent mesures per poder tindre aquesta llibertat i poder anar tenint aquesta tranquil·litat a cada un dels països. Per altra banda, nosaltres sempre hem sigut un destí segur, entre cometes, tant perquè existeix la pandèmia, però existeix a tot arreu. Però inicialment Catalunya sempre ha sigut un lloc on la seguretat, la sanitat, han sigut uns serveis que han funcionat bé i han funcionat bé també pel turista. Comptem amb tot això.
No hem comentat el tema del Brexit, perquè també serà el primer estiu amb el Brexit ja, diguéssim, consumat. Això veig que tampoc els hi afecta gaire, no els hi tira enrere els anglesos a l'hora de sortir del seu país, tot i que ara pugui ser una mica més complicat per ells moure's per Europa.
No, la veritat és que això és d'aquelles coses que de vegades el sector turístic és un sector especial, és un sector... Pensa que la província de Tarragona veu més del 25% del PIB. Però és un sector curiós perquè al final, per les vacances i per passar-ho bé i per la felicitat, diguem-ne, som capaços de moltes coses. Llavors, què passa? Que és cert que el tema del Brexit podia semblar que hi hagués... Bueno, però aquest és un sector també molt àgil i que d'alguna manera de seguida es posa les piles. I si d'alguna manera ha de jugar amb alguna oferta o ha de jugar amb alguna possibilitat, i juga. Però a més, en el fons, toco fusta, quan tu ets líder d'un mercat, bé, doncs tens un potencial que els altres competidors, bé, doncs han de pedalar molt per atrapar-te, no? I és cert, nosaltres som líders de mercat. Dintre del mercat europeu som líders. Llavors, bé, tota la resta de països, quines són les nostres competències? Turquia, Túnez, el nord d'Àfrica, bueno, també hi ha altre cantó, no? Sud-amèrica, per entendre, tot el Carib. Bé, però nosaltres som un destí segur, som un destí fort, som un destí madur, fem molt bé les coses, bé, i jo crec que això és el que ens dona aquesta prioritat.
El veig molt optimista i el veig com, òbviament... A veure, comparat amb l'any passat, qualsevol cosa serà millor, això segur, senyor Guardià. Però que el veig molt optimista de cara al que pugui esdevenir-se en els propers mesos en una situació tan incerta com aquesta. Encara anem canviant les normes a mesura que va avançant o retrocedint la pandèmia. Però ja tindrem oportunitat de parlar-ne més endavant. Senyor Xavier Guardià, moltíssimes gràcies per haver-nos atès uns minuts. Ell és el portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. Que vagi molt bé, moltes gràcies, molt bon dia i molt bons ànims per aquests mesos que els hi venen per davant. Esperem que de molta feina.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos la
bé. Fins la propera.
Notícies en xarxa, l'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
I abordem altres qüestions de l'actualitat d'aquest dilluns, com per exemple que els estudiants de l'Institut del Teatre fan vaga avui dilluns per exigir un compromís ferm d'institucions i d'empreses del sector contra l'assetjament. De fet, l'alumnat el que vol és garantir així canvis reals, canvis directes i efectius que proporcionin espais segurs. La vaga es manté, tot i que la directora, la Magda Puyó, va dimitir i també va ser destituït el que ja és exprofessor Joan Uller, acusat d'abusos. Anem fins allà, anem fins a l'Institut del Teatre i tenim les nostres companyes, l'Helena Puigdueta i la Zoraida Mas. Què tal? Molt bon dia, Helena. Explica'ns.
Hola, molt bon dia, Vanessa, bon dia a tothom. Doncs sí, avui, com dius, és jornada de vaga aquí a les quatre escoles que conformen aquest Institut del Teatre, però tot i que sigui jornada de vaga, ja ho veieu, eh? La jornada és frenètica, perquè d'aquí a una hora, justament, i des de la plaça Espanya, ha de sortir una manifestació convocada des d'aquí, des de l'Institut del Teatre, però apel·lant a qualsevol persona, a qualsevol membre de les arts escèniques que se senti, justament, cridat a lluitar contra aquesta xacra, aquests abusos, aquests abusos sexuals o fins i tot aquests abusos de poder per part d'alguns dels professors d'aquesta institució. Una xacra, però, que no afecta només, evidentment, a l'institut, sinó que afecta també, com dèiem, a tot aquest món de les arts escèniques. En tot cas, a les 11, doncs, ja prevista una manifestació i ja veieu els joves el que estan fent és, a hores d'ara, preparant aquesta manifestació, escrivint en diferents cartons, en diferents plàstics, alguns dels lemes que volen exhibir en aquesta manifestació. En tot cas, nosaltres tenim aquí a la vora amb nosaltres una de les portaveus d'aquests joves. A nivell assembleari, funcionen així a nivell assembleari, també han decidit o han acordat que no dirien el nom de les persones perquè parlen de manera unànime, parlen a nivell global i per part de tots o en nom de tots. Per tant, eviten personalitzar. Per tant, parlem amb una d'aquestes portaveus. Hola, bon dia. T'estic trepitjant la pancarta, si ens pots venir una mica cap a nosaltres. Hola, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Dèiem que avui teniu jornada de vaga, però que esteu preparant una manifestació a les 11 que sortirà de Plaça Espanya.
Sí.
Una mica no us heu conformat amb la dimissió de la directora general de l'Institut, no us heu conformat tampoc amb que s'hagi apartat el professor Joan Oller de l'escola, de l'Institut.
Uh-huh.
Amb la jornada d'avui, amb aquesta manifestació, què més voleu?
El que nosaltres reivindiquem és que això que ha passat, o tots els casos d'abusos que s'han destapat arrel del diari Ara, no són una cosa particular i aïllada de l'Institut del Teatre, sinó que responen a un mal endèmic, a un sistema que està podrit, estructural, que ve d'origen de l'organització social que tenim, que és patriarcal. Llavors, que tots aquests problemes succeeixen a quasi tots els àmbits de la nostra vida i a les arts escèniques estan molt presents, no és una cosa que sigui totalment aïllada d'aquí de l'Institut del Teatre. Llavors, com fem una crida a reivindicar tots els espais culturals, de creació escènica i en general a totes les persones que treballen dins de les arts escèniques a que se sentin interpel·lades i participin també d'aquesta lluita, perquè al final això és algun anecdòtic, ha de ser una cosa que ens travessi a totes i qualsevol, o sigui, animem a crear consciència i sensibilitat vers els casos d'abusos sexuals i de poder, i que les persones que se sentin interpel·lades i que també facin un canvi per intentar que aquestes coses no succeeixin també en els seus ambients i en els seus contextos.
El que està clar és que arran que s'hagi destapat aquesta caixa de Pandora, és evident que com a mínim sembla que les institucions s'hagin anat posant les piles, com a mínim estan generant reunions amb vosaltres, estan intentant canviar protocols, intentant canviar coses. Sé que l'any 2018 l'Institut del Teatre tenia ja un protocol, però sembla que no ha servit de gran cosa a jutjar per tots els casos que han anat sortint, no?
Sí, desgraciadament del teatre perpetuades puntual, això, aïllada, sinó uns rols que corresponen a uns rols de poder. Llavors, el que s'ha de combatre són aquests rols de poder i aquestes jerarquies professor-alumne que s'estableixen a classes i que donen peu a pedagogies de la crueltat. I combatre això quan hi ha persones com Joan Oller, que és una persona que és molt poderosa dins del sector, és que és molt difícil. Hem parlat amb gent que estava en direcció en el moment en el que doncs, una companya va denunciar un cas d'abús per part de Joan Oller, i bona part el professorat que en aquell moment estava en direcció ens ha confessat que és que arribava un punt que estaven de mans lligades, no hi havia procediments a fer més enllà, i el protocol és una excusa, és una cosa que serveix, no?, per estar allà, però si segueixen operant les mateixes xarxes de poder i el protocol queda en paper mullat, o sigui, al final és com una cosa que està allà, però no està sent efectiva ni està sent real a l'hora de produir canvis dins d'aquest sistema de poder. Llavors quedem desemparades.
Quins són els ànims dels estudiants? Perquè us veig engrescats en la lluita, i el que és evident és que a partir de tot això, dilluns passat ja hi havia una denúncia formal contra Joan Oller, crec que recordar que eren 7 alumnes els que presentaven aquesta denúncia. No sé si encara veieu o intuïu o sabeu de casos que encara existeixen, de gent que té por a denunciar, o fins i tot de professors que continuen en actiu i que sabeu de cert que han també exercit aquest tipus de pràctica?
Sí, totalment. O sigui, fem una crida a fer un canvi estructural i una revisió integral, completa, per dur a terme canvis efectius i directes. I el cas de Joan Oller és que és un cas anecdòtic. Dels 3 casos que surten al diari Ara, només se n'està parlant d'un, que és de Joan Oller. Les altres 2 persones han quedat completament oblidades, no sabem què estan fent, no sabem què està passant.
I en actiu, ara mateix hi ha professors que sapigueu vosaltres que continuen amb la mateixa pràctica o que ho han fet fins fa poc?
i que estiguin ara mateix fent professors vostres?
Diguem que els casos més suculents i que criden més atenció són els casos d'abusos sexuals. Llavors, en aquest cas, jo no sabria dir, però jo no sabria dir si hi ha encara més persones, perquè tinc constància, no. Però el que sé que s'ha de combatre i que va abans d'aquests, o sigui, diguem que els abusos de poder sorgeixen arrel d'un abús de poder. Els abusos sexuals sorgeixen abans d'un abús de poder. Llavors el que s'ha de combatre són els abusos de poder. Hi ha abusos de poder aquí dins? N'hi ha moltíssims, però com n'hi ha tot arreu. Llavors això és el que cridem i el que volem, el que reivindiquem, que fas una revisió de quin tipus de pedagogia es fan en aquestes aules o en qualsevol altra, perquè encara hi ha persones que duen a terme aquest tipus de pedagogies. I bueno, la solució potser no passa per fer-les fora. Igual que la dimissió de Magda Puig i de l'equip directiu és una dimissió que és simbòlica. Nosaltres el que volem són canvis i entenem que una perpetuació d'aquesta directiva seria una perpetuació del poder a nivell simbòlic, no? Estaríem permetent que les mateixes persones que han permès que aquests casos d'abusos hagin passat a l'escola continuessin. Per tant, simbòlicament estem permetent que aquests abusos de poder continuïn. Bueno, llavors, però bueno, el que vull dir és que el fet de que hagi dimitit Magda Puyo i tot l'equip directiu és una cosa simbòlica, en quant que el que volem nosaltres són garanties que aquests casos d'abusos no tornin a passar mai més. Llavors, que revisin el tema del protocol d'assetjaments sexuals, però que anem molt més enllà, creem un codi deontològic de com s'han de comportar professors versus alumnes i creem un llenguatge compartit que puguem identificar i puguem més o menys establir on està el límit de l'abús de poder o de les humiliacions, de les vexacions, de la pressió que pot exercir el professor cap a l'alumne.
Moltes gràcies per explicar-nos i fer-nos una mica la llum en tota aquesta problemàtica, com a mínim la vostra opinió, i sé, em consta que justament avui molts d'aquests joves tenen una reunió amb la direcció de l'Institut del Teatre justament per abordar tot el que aquesta portaveu ens explicava, i també encara tenen pendent, si no tinc mal entès, alguna reunió amb també alguns membres de la Diputació de Barcelona per seguir això, posant la banya en una situació que s'ha destapat arran de fa una setmana una denúncia al diari Ara.
I que és evident, i com ara sentíem amb veu d'aquesta portaveu, que no ha de quedar només amb aquestes dimissions o aquestes destitucions, sinó que ha d'anar molt més enllà per evitar que aquestes situacions es repeteixin. Helena, moltíssimes gràcies per la informació, per la cobertura. Veiem com estan preparant aquests cartells de cara a aquesta vaga que no han volgut anul·lar, tot i aquestes dimissions, perquè diuen que el problema és molt més profund. Gràcies per la informació. I ho deixem aquí perquè pràcticament ja no ens queden minuts per fer res més, però sí que tornarem demà a partir de les 7 del matí per oferir més notícies en xarxa. Que vagi molt bé.